Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple d'avui, dia 26 de setembre. Abans que tot, va entrar una moció per part d'Esquerra Republicana en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu. Hauríem de votar l'urgència. S'aprova? No cal passar a votació? Molt bé. Votació? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 15 vots a favor, 4 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs ara sí, voleu fer explicació? Sí.
Sí, bona tarda a tots i a totes. Bé, l'explicació de vot del nostre vot en contra a l'urgència és que realment aquest no és, no és un tema que sigui, diguem-ne, que tinguem un termini per poder actuar o no. De fet, el que sí que és urgent és que el govern de la Generalitat en aquest cas busqui la manera de que es puguin fer les cremes, i això ja en parlarem després en la moció, però entenem que aquesta moció no era urgent i per això hem votat en contra de la mateixa.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Ibarra. Doncs ara sí, passem al primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? S'aprova? Doncs passarem al segon punt, donar compte de resolucions de l'alcaldia de la número 518 a la 681, de la Junta de Govern Local de la sessió del 14 de juliol al 8 de setembre, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la 230 a la 636, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 17 a la número 18, d'Afers Socials de la número 163 a la 202, de Medi Natural de la 24 a la 47, de Governació de la 95 a la 111 i d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 296 a la 667. Doncs passem al tercer punt, donar compte de l'informe de morositat i del període mig de pagament corresponent al segon trimestre de l'any 2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bona tarda. Alcaldessa, si li sembla, faria una explicació conjunta dels punts 3 i 4, perquè un és l'informe de morositat i període mig de pagament, de tresoreria, i l'informe d'execució pressupostària també inclou les dades de l'informe del punt tercer. Bé, repassant una mica i posant al dia les dades principals d'aquests dos informes, tenim que a l'Ajuntament de Valls, en el període mig de pagament, estem a 55,91 dies, estem per sobre dels 30 que hauríem d'estar. El mateix informe del tresorer ja diu que encara estem recollint aquelles factures de neteja, escombraries de finals de l'any 2021 i que teòricament en el proper informe, que serà el tercer trimestre, que el tindrem aviat, ja hauríem d'estar sota els 30. Hem ajustat el Patronat Municipal d'Esports a 29,61, amb la línia d'estar per sota els 30, Museu de Valls 5,32, Vallgenera 27,49, Escola de Música 21,75, Xarxa de Cultura 6,03 i tenim el Pius Hospital, que aquesta vegada hem empitjorat, que anem a 159,21 dies de promig de pagament. No? Això fa que el consolidat, incorporant el Pius Hospital, ens anem a 125,62 dies, en aquest cas no complim el període mig de pagament, les regles estan suspeses. Tot i en això, val la pena comentar que, com dèiem sempre, amb el Pius Hospital no ens ajuda amb el període mig de pagament, però ens surt un límit de deute viu de tot el consolidat de 24,14% de deute, que tampoc és real, perquè el que és ajuntaments i organismes autònoms, etc., estaríem sobre els 70, 60 i pico, 70. Per tant, la decisió en el seu moment de l'Estat de consolidar el Pius Hospital amb els números de l'administració municipal de l'Ajuntament ens beneficien amb un rati de deute viu que no és real, i en el període mig de pagament també ens posen amb uns xifres de 125 que no són les reals de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms. En quant a la situació de l'ara, aprofitaria per comentar el tema de la regla de despesa. El mateix interventor ja diu, l'informe d'intervenció ja parla que estan suspeses. Comunicar doncs al ple de l'Ajuntament que el juliol del 2022 el govern de l'Estat, dins aquesta tutela que fa les administracions municipals i que no ens marca ni ens deixa la llibertat, en aquest cas sí que continuen suspeses les normes de despesa de tot el que seria l'estabilitat pressupostària, En principi això ens dona més flexibilitat, l'hem utilitzat i l'utilitzarem aquest ple mateix d'avui, aquesta possibilitat de tenir un romanent líquid de tresoreria en positiu i utilitzar-ho per allò que la societat vallenca i les persones necessiten. Per tant, en aquest sentit, cap problema. El 2023, per tant, tindrem les regles suspeses, les regles fiscals suspeses. Davant d'una incertesa com tenim a nivell internacional, estatal i territorial, doncs és una mesura que a nosaltres ens afavoreix. A nosaltres ens afavoreix. En aquest sentit, remarcar que en els decrets de presidència i dins aquest marc hem donat compte de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2023 i en aquestes línies deixem l'exercici post-Covid-19, però entrem en una crisi molt important, crisi energètica en un principi, agreujada a més per les conseqüències que provoca la mateixa guerra d'Ucraïna, arribant ja a una crisi de preus, de demanda, de subministraments, etcètera, etcètera, com tothom coneix. Les línies del pressupost que van presentar l'Estat preveien que no hi hauria cap increment de tipus impositius, preveien uns ingressos propis i externs similars o superiors, depenent, com ja veurem, el pressupost d'alguna de les situacions, i pel que fa a les despeses, conscients de que incrementaran les despeses en energia i en el que seria obres i etcètera, ens veiem capaços, amb eficiència i eficàcia de gestió, poder respondre a les demandes de la societat i a poder fer front a aquest IPC del 8%, en aquells moments dèiem com a informe el juliol, i a l'increment de retribucions del personal que a l'espera de que l'Estat faci les seves previsions en el pressupost, nosaltres preveiem que estarà entre un 2,5, un 3, en aquest cas vam escriure un 2,5. En els informes també es dona compte del que seria el moviment de personal que tenim amb els diferents organismes. I en aquest cas, avui voldria fer una mica d'explicació del que seria el moviment de personal de la plantilla del PIUS. La plantilla del PIUS, des de ja fa uns anys, estan estabilitzant tota la seva estructura. Recordem que tenim entre 535 i 540-45 personal de persones contractades. D'aquestes, a l'any 2021 teníem un 77,20% de personal fix estructural i 122, en aquest cas, en aquell moment eren 535 i 122 d'eventuals. No? En l'any 2021 i aquest 2022 han sortit de les diferents places per arribar a l'objectiu de tenir un 90% de la plantilla fixa que tindrem a finals de 2022, primers de 2023, quedant una cinquantena de places dedicades, eventuals, per poder atendre el que serien vacances, permisos, baixes laborals, etc. Per tant, aquí veiem tot un moviment d'altes i baixes que s'està estabilitzant, arribant al 90% de personal fix d'aquests 535-45 persones que té treballadors al PIUS Hospital amb les diferents categories. En referència als estats d'execució, que també surten en el pressupost, remarcar en el capítol 2 del que serien ingressos, que hem tingut més ingressos dels que havíem previst per un tema de llicències d'obres. Dues importants indústries han demanat llicència d'obres i s'han implantat en el nostre polígon industrial. I això fa doncs, que amb el que seria impost de construccions i obres i amb el que seria taxes doncs, hi ha hagut un augment. Recordar que aquestes indústries, en el moment que s'implanten, mantenim l'impost zero a l'hora d'obrir activitats com una mesura de promoció i de crida perquè les indústries s'implantin en el nostre territori. Una altra cosa a destacar és l'índex d'execució d'inversions reals, que està sobre un 5%, és molt baix respecte als altres anys. El que passa és que d'aquí a final d'any s'entén que es mourà perquè un 5% d'inversions executades no lliga amb els moviments que teníem a la muralla de Sant Antoni, a l'església de Sant Francesc, a la compra de cotxes per la Protecció Civil i pels serveis de manteniment i a les obres del passeig de l'estació i a totes les diferents obres que s'estan fent. Per tant, d'aquí a final d'any aniran arribant certificacions i aquest paràmetre aniran empujant fins on li toqui en l'execució de tots aquests projectes.
Molt bé, moltes gràcies per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. En esta intervención trataremos conjuntamente el punto 3 y 4 del orden del día. Los informes de ejecución presupuestaria e informes sobre morosidad y pago a proveedores nos centraremos en 5 aspectos que nos parecen relevantes por su importancia en la ciudad: Pioso Hospital, Policía Municipal, ejecución de inversiones, pago a proveedores y contrato de servicios. En cuanto al Pioso Hospital, le reiteramos cada trimestre nuestra preocupación por la política de personal que se lleva a cabo en el PIUS. El gran número de altas y bajas en la plantilla nos dan una imagen de cómo van las cosas. Este trimestre ha sido 88 altas y 78 bajas, de las cuales 7 son voluntarias. En el último año ha habido 36 bajas voluntarias. Creemos que hace falta un cambio en la política de personal del PIUS, buscando una mayor estabilidad. Lo hemos dicho en el Consejo de Administración y lo volvemos a decir aquí. Déjenme, antes de entrar en la policía local, hacer una observación. En datos sobre el personal que integra el ayuntamiento, órganos dependientes y sociedades mercantiles, en órganos y sociedades se nos da con detalle el personal que lo integra, pero lo que corresponde al ayuntamiento, como son Administración General, Policía Local, Servicios Sociales, Educación, no se dispone de información. El informe sobre personal debería estar completo cada trimestre y en especial este, ya que era de relevancia saber la unidad de policía local que tenemos. Quizás por eso no nos lo han facilitado. En cualquier caso, según datos que nos facilitaron en el cuarto trimestre del 2021, teníamos 29. En el primer trimestre del 22, 32. En este segundo trimestre, ¿cuántos? No se sabe. Lo que sí se puede dar por seguro es que las 4 plazas programadas para este año no se cubrirán, ya que su presupuesto ha sido recortado en el transcurso de este año, en diferentes modificaciones de crédito. Sí, sí, apunte, apunte. Otra cosa más. Nos dijeron que convocarían 4 plazas que, según ustedes, estaban vacantes para agente de policía local. Pero si consultamos la relación de llocs de treball, la RLT, las plazas vacantes son 7. Creemos que la diferencia es más que relevante. Nos preocupa mucho su falta de previsión y de organización, porque los agentes que tenían que entrar este año no han entrado y las partidas han desaparecido. Pero ¿y los próximos años? ¿Cuántos agentes se van a jubilar a 5 años vista? ¿Qué planificación tienen para todo eso? Nos tememos que nula o ninguna. En cuanto a pago de proveedores, en el cuarto trimestre del 2021 era de 59,32 días. En el primer trimestre del 2022 era de 64,63 días. El segundo trimestre de 125,62 días. Por lo que se puede comprobar, seguimos incumpliendo. El incumplimiento viene debido a que el ayuntamiento en el primer trimestre estaba en 47,83. En este segundo, en 55,91. Y Pioso Hospital, en el primer trimestre, 79,76. El segundo, 159,21. Diferencia. Este gobierno de Junts y Esquerra tiene una asignatura pendiente en pago a proveedores que arrastra toda la legislatura y no dan ni buscan solución. Apunte, apunte. En el apartado de inversiones, intervención detalla que los compromisos plurianuales y del ejercicio en curso, su ejecución es un porcentaje muy bajo. Y a fecha de este informe, 29 de julio del 2022, se ha formalizado el préstamo para inversiones del ejercicio, pero no se ha dispuesto debido al excedente de tesorería. Sobre este punto, no se ve ni se espera ninguna mejora en este ejercicio y su histórico les acompaña la nefasta labor sobre la realización en inversiones. Les vuelvo a poner el ejemplo del 2021. Inversiones programadas para el 2021 solo se ejecutó el 13,51%, es decir, de los 7.500.000 quedó sin utilizar 6.499.000. Para finalizar, queremos recordarles que en septiembre del 2021 terminó el contrato de servicios medioambientales y recogida de residuos. Estamos en septiembre del 2022 y seguimos sin la aprobación de la prórroga o en prórroga. El caso es que estamos pendientes de la nueva licitación. Pero no solo está pendiente la que acabamos de mencionar, está también pendiente la depuradora municipal, el iluminado público, el transporte urbano ¿Para cuándo se licitarán estos nuevos contratos? Tienen pendiente mucho, mucho trabajo. Este gobierno de Junts y Esquerra es un fracaso en gestión y en toma de decisiones adecuadas para nuestra ciudad. Disculpen por la reiteración, pero ustedes como gobierno suspenden. Gracias.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. Gràcies. Diu l'informe, l'incompliment de l'Ajuntament de Valls continua fruit de la caducitat del contracte de recollida d'escombraries que ha provocat que les factures a partir del quart trimestre de 2021 no s'hagin pogut pagar fins al juny 2022. Es preveu, tal com es va comentar l'informe anterior, una reducció significativa del període mig de pagament per al tercer trimestre del 2022. I en relació al PIUS, diu que l'incompliment de la societat Gestió PIUS Hospital de Valls ha empitjorat substancialment respecte al trimestre passat i difícilment es revertirà a curt termini, doncs és un problema estructural. Tot i que hi ha un increment substancial en l'import de pagament realitzats respecte a l'anterior trimestre, s'observa que l'import de les factures pendents de pagament s'ha duplicat. Això indica que és altament probable que el període mig de pagament encara s'incrementi més, amb la repercussió que ocasiona això en el període mig de pagament consolidat. Llegint literalment aquests dos paràgrafs de l'informe del tresorer, se'n desprèn el drama que fa temps anem anunciant des de l'oposició. Tenim un greu problema de prioritats en aquest Ajuntament. Allò que s'havia anunciat electoralment a inici de legislatura ha quedat relegat a la mínima expressió i es tira endavant amb l'acció d'aquell qui xuta la pilota endavant, sense cercar canvis més profunds ni actuacions més compromeses. Havia de ser la legislatura del traspàs del PIUS cap a la Generalitat i ens hem quedat amb la signatura d'un protocol d'intencions. I, per altra banda, també veiem algunes conseqüències que comporta no haver fet els deures i haver donat relleu al macrocontracte de la brossa, que ja fa un any que es va caducar i tampoc heu estat capaços de donar-hi sortida. Tot té les seves conseqüències, algunes són més reparables i d'altres, com les del PIUS, que ja ens han comunicat per escrit que el problema és estructural i que el pronòstic és greu. Moltes gràcies.
Doncs passaríem a votació. Farem els punts per separat. Senyora Laid, no... Ah, perdó. Perdó, els dos. D'acord. Doncs passaríem al punt 5 i 6, que també els defensarem conjuntament i farem votació per separat. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Bona tarda. Fem aquests dos punts conjuntament perquè tots dos venen d'una mateixa casuística, que és com ha explicat el regidor d'Hisenda, que les regles fiscals estan suspeses en les estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i això ens permet poder disposar del romanent de tresoreria dels organismes autònoms, en aquest cas del museu i de xarxa cultura. Us presentem dues propostes que ja han passat pels respectius òrgans de govern d'ambdós llocs. D'una banda, el museu ja ha tingut la votació favorable del patronat del museu, i per part de la Junta de Xarxa Cultura també s'ha aprovat aquest modificat de crèdit. Aquest modificat de crèdit l'únic que fa és aprofitar romanent de tresoreria que tenen aquests organismes per activar-los, perquè no sabem si l'any que ve seguiran suspeses les regles fiscals, i per aquest motiu preferim activar-los, incorporar-los al pressupost, i en cas que algunes deixes d'executar tornaria romanent, amb la qual cosa ja seria on és. No són diners addicionals, sinó que són pressupostos que ja tenim en els dos organismes. En el cas de Xarxa Cultura s'activen 35.000 euros de romanent de tresoreria que es destinaran a tres àmbits. D'una banda, el Vall de Cap d'Any, que tenia un pressupost inicial de 10 euros, de l'altre, serveis prestats, amb un import de 8.000 euros, i per la Fira de Sant Úrsula, ja ho vam comentar per Sant Joan, que algunes de les despeses de músics i de serveis s'havien incrementat i, per tant, hi dediquem 10.000 euros addicionals. Com us he comentat, serien 35.000 euros en total d'aquesta modificació. Pel que fa al museu, la modificació és bastant més elevada, és d'un total de 145.000 euros. Els més importants, els imposts més importants són els 75.000 euros que es dediquen a exposicions, que en aquest cas seria per la museografia de la primera planta. Com sabeu, al museu s'hi estan fent obres i aviat acabaran les obres de la primera planta i, per tant, aquest import es destinaria a fer tota la museografia d'aquesta primera planta que acollirà l'exposició permanent. Després de treballs d'empreses destinem 35.000 euros. En aquest, el gruix d'aquests, bona part del gruix d'aquests 35.000 euros es destinarà a restauració de peces que tenim al museu i que estan malmeses i, per tant, amb aquests 35.000 euros addicionals podem anar restaurant diversos quadres propietat del museu. N'hi ha alguns de Galó Frauller i d'altres artistes vallencs que ens interessa conservar amb tota la seva qualitat. També destinem 8.000 euros a patrimoni, que serà per compra d'obres, de quadres. Un d'ells és l'esbós del Bori Avall, del mateix Galó Frauller, i altres peces d'autors vallencs que també s'han trobat i que, per tant, ens ajudaran a ampliar el fons del museu. D'altra banda, també es destinen 15.000 euros a les instal·lacions del museu que es dedicaran a les graelles del magatzeu i la nau per acabar de complementar les obres que s'estan fent a la primera planta i que són unes obres que teníem compromeses amb la Generalitat, perquè, com sabeu, l'edifici és de la Generalitat i, per tant, hi ha algunes obres que des de l'Ajuntament hem d'assumir per mantenir l'equipament amb dansa. En total, com us he comentat, són 145.000 euros en aquest modificat, si us sembla.
Moltes gràcies. Senyora Castells, per part del PSC. Senyor Martínez.
Gràcies, alcaldessa. Trataremos también el punto 5 y 6 en la intervención. Nos presentan una modificación de las partidas presupuestarias de Xarxa de Cultura, una modificación para incluir el gasto que supone la recuperación del baile de fin de año, servicios prestados y Fira de Santa Úrsula. Vaya por delante que nos parece muy bien que se recupere el baile de fin de año, al igual que se hagan actividades por Santa Úrsula. Ahora bien, no compartimos que por ello se deba hacer una modificación de crédito. De entrada, cuando se elaboró el presupuesto del 2022, no se podía prever que se haría el baile o bien que se llevaría a cabo las actividades de la Fira de Santa Úrsula. Se lo hemos dicho muchas veces, tienen un problema de previsión y organización, pero tampoco compartimos que se incremente la partida que va a Xarxa de Cultura, es decir, debería poderse hacerse todas estas actividades dentro del presupuesto ya existente. Hagamos memoria. A Xarxa de Cultura, en el presupuesto del 2022, el Ayuntamiento destinó un inicial de 850.000 euros. Durante el ejercicio, la modificación de crédito 7-2022 se le añadió 50.000. En la 10-22, 60.000. Es decir, en un espacio corto de tiempo se le asignan 110.000. Pasamos de 850 a 960.000. Casi un millón de euros, que se dice pronto. No compartimos esta manera de hacer cultura a golpe de talonario. No es así como se debería hacer, entre otras cosas porque no nos lo podemos permitir. Los recursos son limitados y se deben gestionar muy bien, planificar y priorizar, cosa que, por desgracia para Valls, ustedes no hacen. Es por eso que les votaremos que no. Nos presentan la modificación de crédito 2/2022 del Museo de Valls. Es un suplemento de crédito y crédito extraordinario que se financiará con el remanente de tesorería por un total de 145.000 euros. Repasando la liquidación de presupuesto del 2021 del museo, comprobamos que las partidas que nos presentan al alza en esta modificación dieron, después de aplicar en su cuenta el gasto correspondiente, un remanente de 109.965 euros. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que no se hace adecuadamente el presupuesto de ingresos con el de gastos y no se aprovisiona adecuadamente las partidas a referencia con el gasto del ejercicio anterior. En esta modificación se puede ver esta falta de previsión a la que nos referimos. Por lo que aquí exponemos, nuestro voto será no. Gracias.
Per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres també farem els dos punts conjuntament. Respecte al modificat de crèdit 3/2022 de xarxa de cultura, en aquest modificat, que evidentment votarem en contra, seguiu amb la deixa tònica d'abocar més diners a una regidoria que d'entrada ja estem parlant que presenta un pressupost de 966.000 euros, amb una aportació inicial de 850.000. Després li hem fet dos modificats més i ara encara en voleu afegir 35.000 més. Injecteu capital per serveis prestats, per la Fira Santa Úrsula i pel Vall de Cap d'Any. Actes totalment previsibles per ajustar-los en el pressupost que vau aprovar definitivament al ple de febrer. No és el nostre model ni són les nostres prioritats i creiem que no són les que en aquests moments Valls necessita. Per això, com ja us he dit, votarem en contra. Respecte al segon, ha modificat el 2/2022 del Museu de Valls. En aquest modificat que ens presenteu avui és l'únic amb el qual podem dir que estem d'acord. Tenim un Museu de Valls que li cal un impuls per obrir-lo, potenciar-lo i promoure'l a nivell de ciutat. Durant molt temps ha estat un espai molt poc mirat i molt poc mimat. Ara, amb la rehabilitació, tenim l'oportunitat i les expectatives posades per donar-li tota la importància i la força necessària per ser una porta oberta més a la ciutat, i no només una relíquia amb un gran dipòsit i una part expositiva molt limitada. Per tant, ens sembla bé aprofitar aquest romanent per no perdre aquesta oportunitat d'impulsar el museu. Moltes gràcies.
Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Simplemente anunciar nuestro voto en contra para ambos puntos, básicamente por temas que ya se han comentado en este plenario. Y es que pasados ya más de 3 años del inicio de esta legislatura, estamos viendo una falta de previsión, de organización y sobre todo de priorización de recursos. Como bien se ha dicho, son escasamente limitados. Y lo que estamos viendo también, nuestra ciudad vive actualmente, marca que las prioridades, y será tema de discusión al final de este plenario, deban estar puestos los recursos en otro punto y no donde el actual gobierno los está ubicando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Laiz. Pasemos a votación, señor secretario. Vot per separat. Vot punt 5 i punt 6 per separat. Doncs passem a votació al punt 5.
Vots a favor? Vots en contra? Dotze vots a favor i 8 en contra.
I ara passaríem a votació al punt 6è.
Vots a favor? Vots en contra? 15 vots a favor i 5 en contra.
Doncs passem al punt 7, que és l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bé, en comissió informativa ja vam comentar de què es tractava aquesta modificació número 12. Aquesta va a ple com a suplement de crèdit i perquè utilitzem una part del romanent, com després explicaré. Però també vam informar a la resta de regidors que estàvem en tràmit una modificació també, la 11/2022, que hem fet arribar aquest dematí, de modificació, en aquest cas, entre partides del mateix pressupost, bàsicament de recursos humans. Aniríem a explicar una mica d'on traiem els ingressos per aquest modificat 12/2022. En les diferents aplicacions de romanent que hem fet durant aquest any vam comentar que ens quedaven, com diu l'informe també, 451.000 euros de romanent de tresoreria. Davant de la situació, davant de la més demanda, davant de l'augment de preus, davant de les diferents problemàtiques que hem comentat abans, doncs entenem que hem de respondre a una sèrie de demandes i que en aquest cas encara podem utilitzar una part petita del romanent, en aquest cas els 125.000 euros, disposant encara, a mes de setembre o a finals de mes de setembre, d'un romanent de 326.000 euros. Per tant, no aprofitem el romanent tot, sinó que encara deixem una part per si vingués algun sobrevingut o alguna cosa en poguéssim disposar. Aquesta modificació va respondre a una petició de l'Escola de Música, doncs que a l'hora d'elaborar el pressupost, que de fet el pressupost s'elabora amb moltes variables i amb moltes incògnites, i més quan fas un pressupost del 22 en època de Covid encara. Per tant, entenem que l'Escola de Música en les seves previsions hi ha hagut alguna modificació d'ingressos, algun increment de despesa i per tant hem de respondre en el pressupost de quasi 550.000 euros que té l'Escola de Música amb aquests 30.000 perquè ells puguin fer front a aquest decrement d'ingressos i a aquest... aquest increment de la despesa. No? Per això el mateix informe ja marca que 20.000 euros van a tapar previsions d'ingressos que no s'han complert o que es creuen que no es compliran i 10.000 van a incrementar l'activitat de l'Escola de Música, com dèiem abans. No? Tot i el model econòmic que tenim i l'execució del pressupost, sempre estem incrementant despesa, primer per les persones, per l'atenció de les persones i després per tot el dinamisme, en aquest cas cultural, que ja es veu que hi ha molta diferència de models. També incorporem 20.000 euros més per completar el conveni amb el Consell Comarcal respecte a la gestió de l'arxiu municipal. Nosaltres hi tenim una persona dedicada, però l'arxiver no ha pogut sortir a la plaça i per tant continuarem signant aquest conveni i ens continuen ajudant des del Consell Comarcal. Després aportem 61.000 euros que bueno, és important, però per les despeses i necessitats de la via pública, del manteniment dels edificis i de les escoles, doncs és un altre esforç en les àrees que ja fan priorització, però que necessiten diners per donar resposta. I després resulta que avui han entrat els policies locals, aquells policies locals dels que abans algú parlava, avui han entrat a treballar i necessitem equip de seguretat ciutadana per ells. Per tant, incorporem aquests 5.000 euros per a equipaments per la policia local i pels nous policies que s'han incorporat avui a la feina, almenys avui jo personalment n'he saludat un. D'aquí ve aquesta modificació que passaria pel ple. D'aquests 125.000 euros que teníem de romanent i els apliquem aquí. Però també els hi vull explicar, per transparència, aquest decret 11-2022, que el que fa és que dedica 35.500 euros més a partides de recursos humans, 19.000 euros a neteja, a material de neteja i suport de neteja d'edificis i escoles, que 11.000 van a diferents entitats que celebren o fan alguna activitat concreta o agermanament, i 15.000 van per completar l'aportació municipal a unes subvencions de la Diputació que des de l'àrea de Medi Ambient s'han gestionat. Per tant, en total, entre el decret, el modificat per decret 11-2022 i el modificat que tramitem pel ple 12-2022, estem movent des de diferents partides i a diferents necessitats 205.500 euros en total.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Martínez.
Gràcies, alcaldessa. Nos presenta en aprobación la modificación de crédito 12/2022, suplemento de crédito que se financiará con el remanente de tesorería, por un total de 125.000 euros. Revisada la modificación de crédito, la variación que se hace al alza en las diferentes partidas las podemos ver bien y podríamos votar sí, pero, ustedes siempre tienen un pero, viendo la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, creemos que debemos darle un toque de atención respecto a su gestión, porque en algunas de las partidas en las que proponen aumento, en el ejercicio 2021 les quedaron gran parte de las partidas sin gastar. Y pondremos algún ejemplo. Miren, Service Esters, 2021, inicial 138.800. De esta cantidad quedó 15.690, fue al remanente. Gestión Radio Online, 2021, inicial 21.588. Al remanente, 1.411. Mantenimiento escolar, 2021. Inicial, 137.112. Al remanente, 33.666. Lloguer, maquinaria, mantenimiento, 2021. Inicial, 18.700. Al remanente, 7.900. Combustible, vehicle, servicios, 2021. Inicial, 20.000. Al remanente, 2.075. Y por último, una especialmente sensible, Equipament Seguretat Ciutadana, 2021, inicial 8.093, al remanente 883 euros. Este 2022 le destinamos 15.000. Esta partida está directamente relacionada con la de Instalación Sistemas Vigilancia. Esta no está en la modificación, es cierto, pero nos parece importante remarcarla en 2021. Tuvo una consignación inicial de 62.000 euros. De esta cantidad se quedó sin ejecución 23.287. Estas dos partidas están en el capítulo de inversiones, donde este Gobierno tiene una asignatura pendiente desde el inicio del mandato y en el 2021 tuvieron el peor de los resultados. A veces nos preguntamos por qué Valls está en la situación que está, pero nada sucede por casualidad. La falta de planificación, la falta de gestión trae resultados nefastos para la ciudadanía y, en este caso, en seguridad. Se está recogiendo lo que en años atrás se ha sembrado. Veo que apunta, ¿eh? A ver si contesta algo. Por todo lo que aquí exponemos y por la desconfianza que nos genera su gestión, nuestro voto será no. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Ara sí. Després de tot el que estem vivint a la nostra ciutat, ens presenteu a ple un modificat de crèdit on, segons el nostre parer, cap de les partides que modifiqueu ve a atendre les necessitats que Valls està reclamant. El vostre criteri és evident que no és el nostre, ni pensem que siguin les necessitats que últimament està tenint la nostra ciutat. Queda clar que tenim un deute amb l'arxiu municipal, per això seguim aportant més diners al Consell Comarcal, ja que no som capaços de treure la plaça de l'arxiver municipal. Poseu més diners per equipaments en seguretat ciutadana, la vostra aposta per revertir el problema de convivència i cohesió social que patim a la ciutat. I com no podia faltar, injecteu més diners a les partides de manteniment, les d'equipament i la d'escola, tot i que encara que pensem que pot ser útil i necessària. Però el de manteniment de festes i de via pública ens les podríem estalviar per prioritzar altres actuacions públiques. Tot i que el nostre vot serà en contra d'aquest modificat, veiem bé el modificat dels 30.000 euros cap a l'escola de música, que l'entenem com una necessitat d'equilibrar el pressupost, mai prou generós amb aquest organisme, o solucionar algun problema de tresoreria, i no pas per fer cap nou projecte musical o algun impuls per a la nova seu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, no? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 12 vots a favor i 8 en contra.
Molt bé, doncs passem al punt 8, que és l'aprovació del compte general de l'exercici 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bé, és l'últim pas que fem a nivell de plenari per tal de, com diuen el segon acord del ple, retre els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 2021 a la Sindicatura de Comptes. Bé, remarcar que han passat per la Comissió Especial de Comptes, es van dictaminar, han estat a exposició pública, no han rebut al·legacions i, per tant, com és lògic i normal i transparent, remetem tots aquests comptes a la Sindicatura de Comptes perquè els analitzi i ens digui doncs, si hi ha alguna cosa que no fem prou bé. Jo només voldria remarcar en aquest punt una revisió de les despeses, no? La liquidació de les despeses de l'any 2021 en el capítol 1 de recursos humans. Es van gastar, les partides es van gastar fins a un 95% amb despeses compromeses. Despesa compromesa és aquella despesa que s'acorda per Junta de Govern o per decret d'alcaldia o per resolució d'un regidor, conforme es diu que aquells diners es gastaran en aquella situació, no? Pot passar des de 500 euros fins a catxapes, que és 2.400.000. Això seria quan tu tens adjudicat i una empresa està treballant. La despesa compromesa vol dir que ja està adjudicada en aquella empresa. Altra cosa serà quan aquella empresa presenti una certificació, faci una feina i se li pagui o no al final aquella certificació si està ben feta d'acord amb els criteris tècnics. Però en tot cas el criteri polític està marcat, està adjudicat i està reservat. En aquest sentit, de despeses compromeses amb aquest capítol 1 de recursos humans, tenim unes despeses compromeses del 95%. El que seria de capítol 2, que serien les despeses corrents, els béns, els serveis, tota la part més important, arribant a tenir un pressupost d'11.644.000 euros en aquest apartat, l'estat de despeses compromeses és de 87%. És a dir, el 87% d'aquests 11.644.000 van estar compromeses dins l'any 2021. Després tenim despeses financeres, que la partida és molt petita, que són 214.000, que és per pagar els interessos dels préstecs, que en aquest cas la partida, com que en aquells moments els interessos eren baixos, només es va gastar en un 57% en despesa compromesa.
Després tenim les transferències corrents, el capítol 4, que són les subvencions a les entitats i tot aquest model de suport a tot el teixit cultural, associatiu, etc. que tenim a la ciutat, que puja 5.509.000 euros. D'aquests vam tenir despeses compromeses, assignades per funcions concretes, un 91%. De capítol 6, d'inversions reals, aquests 9.826.523 euros que teníem per poder fer coses, tenim amb despeses compromeses 100 milions. És a dir, de 9.800.000, 100 milions estan adjudicats i compromesos per alguna acció concreta. Per tant, això és un 72% del pressupost dedicat a inversions reals. De les transferències de capital, és una partida petita, que tenia un 54%, i de passius financers, que és el crèdit, és un 99% perquè el vam executar i el vam fer. Si fem una mitja de tot, la feina que fem com a ajuntament, el treball, l'esforç, la dedicació diària, la planificació, la previsió i tot el disseny que fem, seria de despeses compromeses d'un 85%. Aquest 85%, quan es passa a 31 de desembre i estigui pagat o que hi hagi factura d'entrada a l'Ajuntament, es transforma en un 71%. I el 72% de despeses compromeses amb intervenció, quan 2021 despeses compromeses amb inversió, 22%. Vol dir que hi ha un 22% d'aquelles despeses compromeses que han entrat factura. Però llavors aquí ve la qüestió. D'aquests diners que van a romanent, a l'any 2022 hi ha, no per criteri polític, sinó per criteri econòmic i de gestió econòmica, 8.199.980 euros han d'incorporar-se a partides concretes. Per què? Perquè si jo acabo el 31 de desembre, m'ha entrat una factura, però encara no s'ha pogut fiscalitzar i no s'ha pogut pagar, se paga a l'any següent. Per tant, quan parlem de liquidat, estem parlant d'una foto a final d'any interessant, però que sovint s'hauria d'incorporar aquests 8.199.980 euros, que si els incorporéssim, segurament alguns números d'algun grup municipal que fa no serien tan reals, perquè diners que es diu que no es gasten, realment se gasten però es paguen l'any següent. Van a romanent i de romanent van directament perquè són despeses compromeses per una acció concreta. Per tant, pressupost compte general 2021, per ser un any encara en Covid, vam augmentar el pressupost arribant als 30.060.600 euros i vam poder executar unes parts molt importants de tot el pressupost, arribant a això a una mitja d'un 85% de despeses compromeses. Per tant, transmetem amb total satisfacció aquests comptes a la Sindicatura de Comptes.
Molt bé, per part del PSC, senyor Martínez.
Gràcies, alcaldessa. Nos presentan a aprobación las cuentas generales del 2021 del Ayuntamiento, organismos y sociedades, que obteniendo en la Comisión Especial de Cuentas su dictamen favorable, el 1 del 8 del 22, queda el último trámite, que es su aprobación en el pleno de hoy. Sabemos que es un puro trámite, pero no por eso podemos dejar de recordarles lo que en el informe de control financiero del ejercicio 2021 nos advertía en sus conclusiones y recomendaciones finales e intervención. Las recomendaciones que se hacen en el informe del 21 son las mismas que se hacían en el 19 y 20 y no toman ninguna solución. Primera, se tiene que hacer los pedidos a los proveedores cuando se haya aprobado el gasto. Segundo, se debería interrelacionar la aplicación informática de gestión tributaria y recaudación del ayuntamiento con el sistema de información contable para hacer el traspaso automático de datos a la contabilidad. Tercera, se precisa una aplicación informática que garantice la integración de los registros relacionados con la gestión de los precios públicos que liquida la Escuela de Música. Cuarta, se debería formalizar las operaciones patrimoniales entre el Ayuntamiento, sus organismos y sociedades. Quinta, se tiene que iniciar el procedimiento de licitación de los servicios que se vienen prestando de manera continua, en especial por parte de Fundación Vilanío. Sexta, se tiene que respetar el principio de méritos, capacidad e igualdad en las contrataciones del personal de Fundación Vilanío. Séptima, es necesario elaborar un plan de acción para corregir el desequilibrio patrimonial y financiero de la sociedad y gestión Pius Hospital de Valls. Esperamos que en el próximo ejercicio, que lo dudamos, todas estas recomendaciones que ya vienen de años anteriores sean atendidas y les den solución. Por todo lo que aquí exponemos, porque votamos no al presupuesto inicial del 2021, porque en su liquidación de presupuesto se pudo comprobar en las diferentes áreas que comprende este su baja ejecución, en definitiva su falta de gestión, nuestro voto será no. Sí, es un trámite final, pero es nuestra manera de denunciar la mala gestión del Gobierno de Junts y Esquerra. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP no hi ha intervenció. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció. Doncs passem a votació, senyor secretari. Sí.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Tots vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 9. Si li sembla, faríem l'explicació del punt 9, 10, 11 i 12, que tots són ordenances, ho faríem junt i votació per separat. El punt 9 és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 15, taxa per ocupació de subsol, vol, sol i vol de la via pública pel 2023, l'ordenança fiscal número 11, taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercial pel 2023, l'ordenança fiscal número 1, que és l'import de béns immobles pel 2023, i l'ordenança fiscal número 2, que és l'impost de vehicles de tracció mecànica pel 2023. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bé, seguim amb temes fiscals. Primer, volia començar agraint a l'equip tècnic que ha treballat a correcuita després de l'agost i que ja veníem treballant-ho i mirant-ho, però per acabar l'expedient. Els diferents grups municipals ja ho han vist, que ha sigut tancar l'expedient, els criteris podien estar marcats, però l'expedient no ha sigut fàcil fins a darrera hora, però hem aconseguit portar les ordenances fiscals a aquest ple de setembre de 2022. És una aprovació inicial, per tant estem oberts en allò que no canvia les estructures bàsiques de la nostra política fiscal en aquest pressupost 2023, per aquest pressupost 2023 a mirar de millorar o atendre qualsevol petició que hi pugui haver. Primer, el que hem treballat, i així continuem treballant, i així l'alcaldessa i l'equip de govern ho marca, és en treballar, en rebaixar la pressió fiscal. I, de fet, ho hem aconseguit en certs aspectes, hem pogut reduir la pressió fiscal als ciutadans, i això ens suposarà una gestió i una eficiència i una eficàcia més alta de la que portem fins ara, però creiem que hi hem de fer front bàsicament per les persones. No? Entenem que la crisi, aquesta inflació que pot arribar al 14% acumulat 2021-2022, un 8% a la d'enguany, això el 2023 no serà fàcil. No serà fàcil. Llavors, l'augment del cost de l'energia, que no hi ha manera de que se pugui aturar, la guerra d'Ucraïna, que ja ha afegit en aquest cost de l'energia encara més problemes, i tot el tema de demanda i costos dels productes bàsics afectarà a moltes famílies. I el criteri que nosaltres teníem, igual com vam tenir amb la Covid, durant dos anys, el 21 i 22, el mantenim, tot i haver previst que podíem anar pujant els impostos a l'IPC, però en aquest cas creiem que dins de les nostres competències i dins de les nostres ordenances fiscals hem d'ajudar allò que sembla que tothom fa, no? Que tothom va anant fent, i al final el ciutadà de carrer, de peu, de classe mitjana, treballadora, vulnerable o que té uns ingressos, és el que rebrà tota aquesta pressió de tot arreu, provocant possiblement que la gent pugui tenir feines, i potser feines de qualitat, però que li costi arribar a final de mes, no? Depèn de la situació en què es trobi. Per tant, allò que nosaltres podem fer dins de la nostra gestió municipal és reduir la pressió fiscal en allò que podem i congelar la resta d'impostos i taxes que tenim pel ciutadà de Valls. Augmentaran els interessos, ja es veu, i per tant les quotes, les hipoteques, etcètera, es canviaran. Hi haurà la recessió, està fixa d'un 4 en 4,5, és a dir, l'IPC pot pujar i pot baixar. Aquesta inflació descontrolada dels productes bàsics i dels costos, tot això d'aquí a nosaltres ens ajuda a prendre aquesta decisió. També ens ajuda una altra cosa. Quan parlem de la ciutat de Valls i la situem amb dades econòmiques amb la resta de ciutats del nostre entorn, del Camp de Tarragona, sobretot amb les que tenen un nombre similar o més alt que nosaltres, veiem que la ciutat de Valls té el seu potencial. No sé si tothom el sap reconèixer o tothom li va igual, però nosaltres hi sabem veure, li sabem veure les oportunitats. No? Resulta que la renda mitjana per llar al Camp de Tarragona, Valls porta pujant des del 2019 i en aquests moments només una ciutat està per sota d'aquest índex de renda mitjana de la llar, que és Tarragona. La resta de ciutats estan per sota i molt per sota. I a Tarragona estem allí, allò que diu, no? Que ens talla el vent davant, però que estem a darrere seu. No? Per tant, si la renda mitjana de la llar és renda mitjana, no vol dir que no hi hagi persones vulnerables, no vol dir que no hi hagi persones que necessitin suport, no vol dir que no treballem per la cohesió social, no vol dir que deixem de banda la igualtat d'oportunitats, no. Estem parlant que la ciutat és una ciutat solidària i la ciutadania és solidària amb aquelles persones que estan més necessitades. I com a ajuntament, això d'aquí es veu, no? En el sentit de que podem redistribuir la riquesa d'una manera que la cohesió social i la igualtat d'oportunitats la continuem mantenint. Per què? Doncs segurament perquè la ciutat, tot i que té famílies necessitades i vulnerables o persones vulnerables, també té una activitat econòmica, un teixit productiu important que és capaç de crear ocupació. Ocupació. Relació d'empreses per 1.000 habitants. Resulta que estem a la mateixa alçada que Reus i Salou. I estem per damunt de Tarragona i el Vendrell. Per tant, tenim un important teixit productiu de diferents tipus. No ens imaginem només el polígon industrial, imaginem-nos la ciutat en la seva totalitat. I potser hi ha sectors que pateixen més que d'altres. Ja estem parlant de que això són mitjanes, però mitjanes que situen la ciutat de Valls a on toca, no on hi ha que diuen que estem sense dades. Per tant, aquest teixit econòmic important necessitem que doni suport a l'ocupació i que aquesta ocupació sigui digna, que sigui un treball digne per fer front a tota aquesta crisi que ens ve 2023 de demanda, d'augment de preus dels productes bàsics, etc. etc. Si anéssim a pressió fiscal, que és el que ens tocaria ara per ordenances, i destacant la bona gestió a nivell econòmic i dels ingressos amb les despeses i la correlació d'un amb els altres, resulta que som els de menys pressió fiscal, només n'hi ha un amb menys pressió fiscal, que és Reus. Després de Reus venim nosaltres i després ja ve Tarragona, Vendrell, Cambrils, Salou, etc. Per tant, equilibri i sostenibilitat. Ingressem els diners del ciutadà pels impostos obligatoris i els gestionem amb sostenibilitat per atendre la ciutat en la seva transversalitat. Però és que si anéssim a inversió per habitant, allò que diem de fer obres, de serveis, etc., resulta que estem per sobre de tots els municipis amb més habitants que Valls. Per tant, veient que no volem carregar més a les famílies amb més pressió fiscal, que volem reduir en allò que podem la pressió fiscal, i veient que la ciutat és una ciutat dinàmica de mitja, que té activitat i possibilitats de mitja, i que és solidària amb la gent necessitada i amb les persones vulnerables, nosaltres hem fet aquesta proposta d'ordenances. Una proposta d'ordenances que comença, per exemple, per la taxa de recollida i gestió de residus. Sabem que la taxa de recollida i gestió de residus està canviant aquest entorn immensament, immensament. I, de fet, un dels treballs de dificultat que té, i que ja va tenir l'anterior regidor que ho portava, és com adaptar tot el nou sistema amb la taxa justa. Nosaltres el 2019 ja es va fer un avançament, però això ha d'avançar més. Avançar de la manera que el que fa selectiva, el que ho fa bé, ha de pagar menys i el que no ho fa bé ha de pagar més. Això no és tan fàcil d'executar en aquests moments i és difícil, però el que estava clar és que era una oportunitat per reduir la pressió fiscal i una oportunitat per anar a la taxa justa. I entenem com a taxa justa el fet de reduir els 7.000 rebuts que fem als pàrquings, amb la dificultat de si un pàrquing produeix o no produeix residus, o si jo ja pago els residus a casa meva i el pàrquing fa poc. Per tant, hem tingut l'oportunitat i amb els esforços que fem, ara explicaré, de recollir més selectivament, podem fer aquestes compensacions. Per tant, aquests tancaments de vehicles que pagaven 32,25 o els tancaments amb ratlles 19,35, perdó, amb accés indirecte 19,35 o amb ratlles 6,45, aquesta gent l'any 2023 no pagarà aquesta taxa de recollida i gestió de residus per les seves places de pàrquing. I també el que fem és reduir les terrasses associades a establiments de restauració i hostaleria que demanaven ocupació de via pública. La taxa aprovada el 2019 preveia també un rebut per la terrassa. Creiem que si ja pagues pel local no cal afegir-hi terrassa, perquè totes aquestes terrasses estan associades a un local. Per tant, reduiríem el pagament dels pàrquings i reduiríem el pagament de la taxa per les terrasses. Com ho fem això? Bé, doncs ho fem perquè la ciutat de Valls i la tasca tècnica que es porta fa temps de sensibilització, etcètera, etcètera, està funcionant. Funcionen les 1.400 famílies bonificades entre un 20, un 40 o un 50% de la taxa de recollida i gestió de residus. I funciona perquè el 2025 hem d'arribar a un 55% de residus en selectiva i estem al 47,50. I hem de fer molts esforços encara, perquè com més amunt estàs, més difícil és arribar-hi. D'aquí les campanyes de l'oli, del teixit, de l'orgànic en grans productors, no podem aturar-nos. Perquè com més bé fem això, més podem baixar la taxa perquè sigui una taxa justa, perquè tot allò que no hàgim de pagar per eliminar i pugui anar a reutilització, doncs això ens ajuda. I aquesta és la nostra filosofia. Fer una bona gestió, una bona execució, fer un seguiment amb la col·laboració dels ciutadans perquè precisament la part impositiva que li caigui al ciutadà sigui el més petita possible. Això seria de la taxa de recollida de residus, que és la taxa número 11. Aquestes dues reduccions, i mantenim les bonificacions en aquestes, bueno, cada any s'ha de demanar, però en aquest cas 1.400 famílies bonificades d'aquesta taxa. L'altra taxa que els vull parlar és la taxa fiscal número 1, que és la d'impost de béns immobles. Aquesta taxa és una taxa molt important per nosaltres. Els hi faré una petita comparació. Dels nostres ingressos com a ajuntament, la taxa de l'impost de béns immobles representa un 30% del total dels ingressos. Mirin si representen que la participació dels tributs de l'Estat que recollim com a ciutat és un 19%. Per tant, seria la taxa més important que tenim de recollida d'ingressos. I precisament, tot i que l'IPC ha pujat, etcètera, etcètera, la congelem. Congelem el tipus d'IBI i hem renunciat a revisió de cadastre. No fem revisió de cadastre i mantenim el tipus. Aquest tipus és de 0,945 per l'urbà, mantenim el 0,40 pel rústec i mantenim l'1 per les activitats de característiques especials. És un impost directe. Directe què vol dir? Doncs allò de la progressió. Com més val el teu pis, més pagues. Com menys val, menys pagues. Per tant, és una d'aquelles funcions en què la càrrega està ja redistribuïda d'acord a qui té més paga i en aquest sentit creiem que és just tota aquesta aportació. Recordar que això que deixarem d'ingressar aplicant l'IPC en aquests tipus de gravamen suposa destinar 1.800.000 euros a que les famílies i les indústries i els comerços tinguin més capacitat econòmica. Tot sumat és molt, suposo que distribuït no és tant, però jo crec que ningú li molesta que mentre la vida puja a l'IPC, els impostos municipals no pugin i aquesta diferència la pugui destinar en lloc dels impostos municipals a altres petites o grans coses que pugui fer. Mantenim les bonificacions a famílies nombroses amb el nou criteri, 131 famílies s'hi han acollit en aquest 2022. També mantenim una mesura de les més potents que hi ha en aquests moments en quant a bonificacions de l'IBI a sistemes d'aprofitament tèrmic de 2 kW de potència. No? Aquest any 22 hi ha hagut 55 habitatges que han demanat aquesta bonificació. Recordo que la bonificació és 5 anys el 50% de l'impost de béns immobles i els altres 5 anys següents un 25% de bonificació. Entre tot, entre 21 i 22, podem haver destinat a bonificar o destinarem a bonificar en aquests anys quasi 600.000 euros a aquelles persones que fiquen sistemes d'aprofitament tècnic a les seves cases. I la novetat en aquesta ordenança fiscal número 1 no és el gravamen o el cadastre, aquests ja hem dit que queden congelats, sinó que és que afegim una bonificació. Una bonificació del 95% de l'impost de béns immobles per a aquells immobles que tinguin una activitat econòmica, bàsicament entendrem que seran del tercer sector, hauran de declarar-se pel ple com a d'especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques, de foment del treball, i en aquest cas la nostra intenció és bonificar amb el 95% l'IBI de les cooperatives d'habitatge que es puguin arribar a implantar bàsicament al centre històric i que en cessió d'ús com a cooperativa d'habitatge doncs creï habitatge, d'acord? I per tant aquí sí que entenem que un dels eixos és facilitar la creació d'habitatge, que vingui a viure gent, tant qualsevol iniciativa que a més des de l'àmbit del tercer sector o privat però lligat amb un tercer sector pugui apostar pel centre històric o apostar per la nostra ciutat, depenent de la situació, podrà rebre una bonificació de l'IBI del 95% mentre es mantingui aquella activitat econòmica amb els mateixos criteris socials i de cessió a ús de les propietats. L'altre que els voldria parlar és l'ordenança fiscal número 2 d'impost de vehicles de tracció mecànica. No és un impost menor, representa el 4,5% dels ingressos de la nostra arques o dels nostres ingressos d'Ajuntament, i és per fer-hi un apunt. L'any passat ja van bonificar per llei i estan bonificats els vehicles històrics que compleixen amb un reglament de l'any 95, perdó, per un reglament que estan fets a partir de l'any 95. Tenim bonificats amb un 50% els vehicles de més de 25 anys per criteri de sostenibilitat, de canvi climàtic, d'emissions de CO2, i tenim bonificats amb un 75%, que és el màxim, els vehicles elèctrics híbrids. Què afegim en aquestes modificacions? Doncs afegim el 100% de bonificació per a aquells vehicles clàssics de col·lecció. Aquests vehicles clàssics de col·lecció tenen un certificat que emet la Federació Catalana de Vehicles Clàssics, que és admesa per la Generalitat amb el tema de la bonificació per l'impost de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles, i que a nosaltres ens servirà per poder determinar que aquell vehicle de col·lecció clàssic té la bonificació del 100%. L'ordenança fiscal número 3, que és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, queda congelada i mantenim amb molt bons resultats les bonificacions. Recordem que tenim el 95% de l'ICIO per les obres que estan fetes al centre històric, més les línies de subvencions de la regidoria corresponent, però en aquest cas l'impost de construccions quedaria subvencionat amb un 95%, i aquelles impostos de construccions sobre finques, edificis, que siguin vecí o vecina a la nostra ciutat. I els sistemes d'aprofitament tèrmic que hem dit abans que tenien bonificacions de l'IBI també tenen el 50% de bonificació de l'impost de construccions i obres. Per tant, aquest queda congelat. Un altre impost important a la nostra ciutat és l'ordenança fiscal número 13, impost sobre activitats econòmiques. També representa un 5,5% dels nostres ingressos, important. Grava sobre aquelles empreses o activitats econòmiques que sobrepassen el 1 milió d'euros amb facturació, i per tant aquest també el congelem com a mesura per poder donar suport al teixit també productiu, perquè continueixi tenint activitat econòmica, creant llocs de treball de qualitat i contribuint a la riquesa de la nostra ciutat per després poder-la redistribuir. I després suspenem, en aquest cas, l'ordenança fiscal número 15, que és la taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública, que ho continuarem de cara al suport a el que serien les terrasses i la restauració, sector dels més castigats pel Covid, fins a 31 de desembre de 2023. I ens queda una ordenança que no podem portar perquè no tenim el criteri de l'Estat, que és les plusvàlues, que recordin que ja la van fer durant aquest any, l'ordenança de plusvàlua, i que valorava, l'Estat te diu cada any dels 20 que toquen quin índex s'hi ha de ficar. Teòricament ha de caure el 20 i ha d'entrar en un de nou, però aquest, quan l'Estat decideixi quin és, doncs ja ho portarem a modificació per llei. D'acord? I per tant, amb això, alcaldessa, acabaríem l'exposició.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, és cert, o coincidim amb la diagnosi que ha fet el senyor Barberà quan ha dibuixat el panorama que tenim i sobretot que ens ve. La situació és difícil, venim d'una pandèmia que que ha afectat moltes famílies, moltes empreses, i se'ns ha afegit al cap de poc una guerra, la guerra d'Ucraïna, que a banda de significar un atac contra els valors europeus, significa també un problema afegit pels béns més necessaris i més imprescindibles per moltes famílies. Cada vegada més costa més omplir el cistell d'anar a comprar, no? I per tant, aquesta és una situació molt greu que hi haurem de fer front i que com a Ajuntament, ja no dic només com a govern municipal, sinó com a Ajuntament, hi haurem de fer front tots i totes i hi haurem de fer amb accions que han d'anar molt més enllà de les que es plantegen en aquesta modificació d'ordenances i fins i tot amb les ordenances que ja tenim plantejades. Mirin, nosaltres donarem suport en gairebé totes les modificacions de les ordenances que es plantegen i en una la demanarem treballar-la a poder ser conjuntament o explicació perquè veiem que el redactat no ens acaba de quadrar, no? Respecte al tema de la recollida i gestió dels residus municipals i comercials, veiem bé que les terrasses i els aparcaments no es paguin. De fet, hi ha ciutats que fa temps ja que no estan pagant aquesta taxa, perquè realment el residu que generen és molt poc o és quasi ben existent i per tant no té massa sentit que gravem aquest fet, no? Però entenem que la taxa de recollida i gestió de residus hauria d'anar íntimament lligada al model de recollida que es vol fer. Però com hem dit abans, està prorrogat el contracte, més enllà del que s'hauria d'haver prorrogat, i pel que sembla, aprovant aquesta ordenança que ja és pel 2023, o bé no tenen intenció de modificar-la, almenys fins al mes de maig, o bé seguiran amb el mateix model de recollida d'escombraries, no? De tota manera, nosaltres votarem a favor d'aquest punt. Respecte del punt 9, quan parlem de la modificació de l'ordenança fiscal 15, també la donarem suport. Entenem que amb la delicada situació que tenim i que hem viscut, doncs, ho deia abans, no? Amb la pandèmia, doncs entenem que és oportú que se suspengui aquesta taxa també durant l'exercici 2023. Respecte de l'IBI, que és l'ordenança número 1, vostès ens presenten una modificació per aplicar unes bonificacions i el text no ens queda del tot clar. Llegeixo. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost per l'immoble en el que es desenvolupi una activitat econòmica que sigui declarada d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de treball que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà a la declaració al ple de la corporació i s'acordarà prèvia sol·licitud del subjecte. Tal. Per tant, es parla d'activitat econòmica, no? Què passa? O sigui, què entenem per activitat econòmica? Aquella que produeix un lucre, hi entrarien les entitats o les associacions sense ànim de lucre? Aquesta és una pregunta i els hi farem una referència molt concreta d'un cas molt concret que sí que coneixen. La Coral Aroma Vallenca té un espai, té un local al carrer Sant Antoni, pel qual paguen cada any 2.000 euros d'IBI. Com vostès saben, és l'entitat més antiga, crec, cultural de la ciutat, porta tota una història al seu darrere, amb uns socis que fan un esforç per pagar les seves quotes per poder fer front a les despeses, i aquesta és la despesa més gran que tenen durant l'any. Home, estaria bé que ja que estan en el nucli quasi bé del centre històric, que a més ara hi ha una altra entitat com és doncs la colla gegantera, la colla Passió Olla, no? que si ha establert, estaria bé que reconeguéssim d'alguna manera la possibilitat, doncs, que aquest tipus d'activitats no haguessin de pagar l'IBI o que tinguessin una bonificació, per exemple, del 95%. Per tant, el que voldríem saber és si aquest concepte d'activitat econòmica inclouria també les entitats sense ànim de lucre. Ens semblaria, a més, molt interessant que això es fes en l'àmbit del centre històric. Ens interessa que vingui gent al centre històric que hi faci les seves activitats socials, culturals, etc. No? Per tant, en tot cas, ho podríem treballar. I també entenem que sigui declarada d'interès d'especial interès o d'utilitat municipal, a no ser que fem un protocol, un reglament o algun tipus de norma en què es digui què podem entendre com a interès cultural o d'utilitat municipal, doncs, home, queda una miqueta a l'aire i a nosaltres ens genera certs dubtes, no? Perquè el foment del treball, què és? Que hi hagi un negoci que contracti una persona, això ho podem entendre com a foment del treball. Per tant, jo crec que en aquest redactat, tot i que entenem la bondat de la modificació i que hi podem estar d'acord, doncs ens agradaria poder-ho treballar amb més profunditat i que el seu redactat fos, primer, inclogués doncs, aquelles entitats sense ànim de lucre i, segon, fos més clar a l'hora de saber quines són aquestes circumstàncies culturals, socials, històriques, artístiques que s'han de justificar per poder tenir aquesta bonificació. I també votarem a favor també de la modificació sobre vehicles de tracció mecànica. Respecte de la resta d'ordenances, doncs farem el nostre treball de revisar-les i en tot cas presentarem, si s'escau, les al·legacions que corresponguin. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyora Huguet.
Moltes gràcies. En aquest punt, l'aprovació provisional dels diferents modificats de les ordenances que ens presenteu, doncs també farem l'exposició conjunta de les quatre i entrant una mica al detall, no?, de cada una d'elles. En quant a l'ordenança número 15, corresponent a la taxa d'ocupació de sòl, subsòl i via pública, en aquest punt el que proposeu és la pròrroga de la suspensió de la taxa per les terrasses dels bars. És cert que aquests establiments han patit molt durant anys de pandèmia, com també ho han fet molts d'altres sectors. Per tant, no acabem de veure clar per què a uns se'ls ajuda i als altres no, i per aquest motiu nosaltres ens abstindrem en la seva votació, tot i haver votat a favor, perquè en el seu moment i davant la situació restrictiva calia donar una resposta que beneficiés aquest sector. Si el que es vol és afavorir certs sectors afectats per la pandèmia, com els restauradors o la pròpia ciutadania, en comptes de congelar o presentar una suspensió d'aquesta taxa, que l'entenem més com una estratègia electoral, es podrien haver planificat unes ordenances tenint en compte els ingressos de les famílies o els ingressos dels establiments. L'ordenança número 11 de la Brossa es demana treure la taxa a pàrquings i terrasses i en aquest punt i dins el context d'una ordenança que segons el nostre parer està ben treballada, entenem els motius i ho veiem bé i per tant hi votarem a favor. La número 2 de l'impost de vehicles de tracció mecànica, hem intentat analitzar a qui pot beneficiar i a qui no aquesta reducció. Per tal de poder acollir-s'hi, han de ser vehicles de més de 30 anys i que siguin vehicles de col·lecció en perfecte estat de conservació. Això no ho diem nosaltres, ho diu la Federació Catalana de Vehicles Històrics, entitat que emet els certificats d'idoneïtat. Dit això, entenem que no estem bonificant, per posar un exemple, un ciutadà que fa servir un 4L per anar al tros, sinó un ciutadà que col·lecciona vehicles històrics. Per tant, en un context actual i vista la congelació general d'ordenances que fareu, no ens sembla just. Ho veiem elitista i que beneficia un percentatge molt petit de la població que potser ja té mitjans per mantenir un vehicle de col·lecció i pagar-se els seus impostos. Per això hi votarem en contra. I ja per acabar tenim l'ordenança número 1, la de l'IBI, i en aquesta es proposa bonificar un 95% de la quota íntegra de l'impost per l'immoble en el que es desenvolupi una activitat econòmica que sigui declarada d'especial interès o d'utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístics o de foment del treball. I aquí sí que ens hi trobareu. Aquesta és una modificació que ens obre les portes a poder ajudar i potenciar projectes d'utilitat per la ciutat i, per tant, hi votarem a favor. Dit això, ens agradaria fer una reflexió final. Per la CUP, tal com ja vam dir l'any passat, no podem estar d'acord en la congelació general de les ordenances, perquè per naltros i en la seva essència no són ni justes ni redistributives. Portem molts anys picant pedra i explicant-vos que una altra manera de veure les ordenances és possible i congelar-les no ho és, quan la base sobre les que se sostenen ja no té en compte la riquesa o la pobresa de la ciutadania. Ens hem sorprès positivament amb la modificació de l'ordenança de l'IBI que presenteu aquest any i vau ser capaços de fer virgueries i escoltar les propostes de la resta de grups amb l'ordenança de la recollida de la brossa. Per tant, quan es vol, es pot. Ens cal posar en valor els impostos que nodreixen els pressupostos municipals per després poder desenvolupar polítiques municipals. Però quan per justificar la ineficàcia de l'obra de govern el que feu és congelar les ordenances, la gent de la CUP no hi podem estar d'acord. Per tant, entenem que no hi ha la voluntat ideològica per entendre i assumir que qui més té, més ha de pagar. I per nosaltres això és clau.
Cal sentar les bases de les ordenances sota aquest criteri i és ben cert que aquest canvi necessita temps i anàlisis i una mirada que any rere any veiem que no compartim. Aquest model és ara més necessari que mai davant la crisi econòmica que està afectant de manera contundent a moltes famílies vallenques, especialment aquelles en una situació econòmica més desfavorable, i el fet de no modificar les ordenances i fer bandera de que no les pugem creiem que no és la solució. Potser perquè afegim aquest, si afegíssim aquest criteri de renda, en algunes famílies veurien baixat els seus impostos i en d'altres es veurien incrementat. Però clar, 8 mesos de les eleccions és impopular pujar a certes classes socials els impostos i és una llàstima, ja que una manera d'ajudar-nos a sortir de la crisi millor de com hi hem entrat seria aplicant criteris de solidaritat i de justícia. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet, per part de Ciutadans. Senyora Laiz.
Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros ya adelantamos que el sentido de voto hacia las ordenanzas será a favor, como así ha venido siendo habitual en los plenos en los que hemos tratado este tema. Toda acción que supone bajar la tasa de carga económica que tienen las familias, los comercios y los trabajadores en general siempre va a ser bienvenida, pero también somos de la opinión de que nos quedamos cortos. A mí, sinceramente, me ha generado inquietud la exposición que ha hecho el señor Barbera, porque me ha traído a la memoria muchos refranes y uno de ellos es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y al final, en una situación de crisis, yo creo que ya podemos dejar de hablar de pandemia porque estamos en crisis, y en una clara recesión, decir que Valls está por encima de la media de los demás deja en muy mal lugar a nuestra ciudad con el potencial que ha tenido. Al fin y al cabo, lo que estamos viviendo ahora a nivel de renta media, de número de habitantes, de la riqueza que ya ha podido tener la ciudad, se sembró hace más de 20 años. Y habrá que ver qué se está sembrando ahora para recoger dentro de 20 años. Y realmente la decadencia de la ciudad es un hecho. A nivel de habitantes, somos de los municipios que más estancados estamos y no generamos crecimiento. Las empresas que tenemos no vienen empresas con un potencial como vienen antaño que generen esa riqueza. Nosotros somos de una generación que nuestros hijos pertenecen al baby boom. Y ya no hay ese número de niños, y la señora Rull lo sabe, cada vez que vemos las inscripciones que hay. Entonces, tenemos que apostar más, tenemos que ser más exigentes y tenemos que mirar formas de que Val siga creciendo, y entonces, una vez sembrado, podremos recoger lo que hemos recogido todos estos años. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laiz. Pasaríamos a votación, señor secretario. Sí, passem a votació de l'ordenança número 9, que és la taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 17 vots a favor i 3 abstencions.
Passem a votació de l'ordenança fiscal número 11, que és la taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercials pel 2023.
Sí. Vots a favor? Pues, unanimitat, no?
Passem a votació la modificació de l'ordenança fiscal número 1, que és l'impost de béns immobles pel 2023.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 16 vots a favor i 4 abstencions.
I ara passem a votació l'ordenança fiscal número 2, impost de vehicles de tracció mecànica pel 2023.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? 17 vots a favor i 3 en contra.
Molt bé, jo per tancar aquest punt, com recordaran, a principi d'aquest mandat ens vam comprometre a no pujar les ordenances fiscals per sobre de l'IPC i així ho hem fet. No només no ho hem augmentat per sobre de l'IPC, sinó que en aquest mandat hem congelat els impostos. Aquí s'ha comentat, l'any 2022 no ens vam quedar només en això, sinó que vam anar més enllà. Per exemple, amb la taxa d'escombraries amb incentius ambientals, que permet als ciutadans que reciclen d'un descompte fins a un 50%, o també l'autobús urbà que és gratuït des de l'any 2020, i també la gratuïtat de l'ocupació de via pública per a bars i restaurants a causa dels tancaments per les restriccions del Covid. i també ajuts directes i extraordinaris a comerç i serveis de proximitat a les empreses, del sector cultural i les companyies de transport, com a mesura de suport directe al teixit econòmic. Ara és un moment de dificultat econòmica, en especial, com s'ha dit, per les famílies, a causa de la crisi energètica, i conscients d'aquesta situació, des de l'Ajuntament tenim el deure i hem de posar tots els instruments en favor de les famílies i de les persones i tornem a anar més enllà. Com s'ha dit, no només es congelen les ordenances com vam fer el 21 i el 22, sinó que, com hem vist aquest any 2023, passem a reduir la pressió fiscal. I si això ho podem fer, és gràcies a una bona gestió econòmica, uns recursos econòmics que són de tots, precisament per destinar-los allà on fan més falta, que és, com hem molt ben dit aquest plenari, els serveis a les persones, el suport directe a les famílies i, més que mai, a la cohesió social. Dit això, passaríem al 13è punt, que és l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, alcaldessa. El Consell Europeu va aprovar en data 21 de juny del 2020 la creació del programa Next Generation, un instrument que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels Estats membres de la Unió Europea després de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 i dels efectes econòmics i socials i sanitaris que va provocar. A més, l'instrument ha de servir per impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Per poder accedir a les ajudes d'aquest programa, se'ls demana a les administracions públiques sol·licitants que compleixin un seguit de requisits. Un d'ells és tenir aprovat un pla de mesures antifrau. I és per això que avui portem a l'aprovació del ple de l'Ajuntament un pla de mesures antifrau per l'Ajuntament de Valls, amb l'objectiu de recollir les mesures de prevenció, detecció, correcció, persecució i avaluació dels riscos per prevenir el frau, alhora que també contempla un procediment per seguir per al tractament dels possibles conflictes d'interès. Entenem que si bé l'existència d'un possible conflicte d'interès no determina necessàriament l'existència de frau, no resoldre aquest conflicte a temps sí que podria portar a una situació de frau. Per a la seva elaboració s'han tingut en compte les directrius estipulades per l'ordre HFP 1030 del 2021, així com les directrius europees que la motiven. El Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls és l'eina que des del moment de la seva aprovació servirà com a guia per l'actuació en matèria antifrau. Tal com s'explica en els propers apartats, la seva implementació ha de servir com a punt central de la lluita contra el frau i la corrupció. L'estructura del pla és la següent: un objectiu, la definició de l'àmbit d'aplicació, establiment de la vigència del document, presentació i regulació del comitè antifrau, que és l'òrgan que vetllarà per la correcta aplicació del pla i aglutinarà totes les qüestions relatives a la lluita antifrau, descripció de la situació de partida, establiment d'un procediment pel tractament del possible conflicte d'interès, establiment de les mesures per la lluita contra el frau, a més de 4 annexos. El primer seria el model de declaració d'absència de conflicte d'interès, el segon un codi ètic, el tercer banderes vermelles en la lluita contra el frau i el quart una declaració institucional sobre la lluita contra el frau. L'aprovació d'aquest pla ha de ser una oportunitat, més enllà de la necessitat que suposa per la sol·licitud dels ajuts europeus, per avaluar els procediments de l'Ajuntament, tant pel que fa a la contractació administrativa com a la laboral, i per introduir les millores que aquests procediments els facin transparents i allunyats de qualsevol dubte de frau o corrupció, com així ha de ser quan estem parlant de diner públic, que és el diner de tots els contribuents.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part del PSC, hi ha alguna intervenció? Senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Ens presenten aprovació al Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls, tot i fer-ho fora del termini que mana la mateixa ordre ministerial 1030-2021 del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Es tracta d'un pla que, com bé ha dit la senyora Rovira, es fa en compliment de la normativa europea i estatal per a poder beneficiar-nos com a Ajuntament i com a ciutat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels fons Next Generation de la Unió Europea. Es tracta d'un tema molt tècnic, però no menys important, ja que s'ha de fer tot el possible perquè l'Ajuntament de Valls funcioni correctament i els valencs i valenques confiïn en la seva administració més propera. Però cal dir que és un pla que s'ha de llegir conjuntament amb els informes de resum anual sobre el control intern que emet l'interventor d'aquesta casa. Aquells informes que cada any almenys en aquesta legislatura, i com bé ha manifestat el meu company, el senyor Juan Martínez, conclouen un conjunt de deficiències en la gestió de l'Ajuntament i dels seus organismes. Deficiències especialment en la contractació pública, que per si mateixos no és frau, però sí que en un futur ho podrien ser. Es tracta de deficiències com l'incompliment de la llei, s'han fet contractes menors quan no tocava, quan tocava una licitació ordinària, s'ha contractat personal sense respectar els principis de mèrit, capacitat i igualtat, i altres deficiències que, que els mateixos informes que avui han entrat a ple manifesten. Insisteixo que no estic dient ni estem dient que hi hagi situacions de frau a l'Ajuntament de Valls ni que tinguem cap tipus de sospites, i vull insistir que quedi clar, però sí que és vital que són deficiències que en un futur poden implicar situacions de frau. Però entenguin que després de tot això no confiem en que s'hagi avaluat el risc de frau de forma diligent i sobretot congruent, perquè per exemple en el mapa de riscos simplificat, en els riscos de la contractació pública per incompliment d'un procediment competitiu obligatori, avaluen aquest risc en un 2/16, quan tenint uns informes d'intervenció com els que tenim, doncs ens fan veure que no s'ha avaluat amb molta professionalitat el risc que existeix en aquesta casa davant l'antifrau. Per tant, vull insistir que no tenim cap tipus de sospites, però ens abstindrem perquè no confiem del tot en l'aprovació d'aquest pla. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano, per part de la CUP. La intervenció per part de Ciutadans. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 16 vots a favor i 4 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? Entenc que no. Passem al punt 14, que és l'aprovació inicial de la modificació de plantilla de l'Ajuntament de Valls de l'exercici 2022 per canvi del règim jurídic de plaça vacant de conserge d'equipaments. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, senyora alcaldessa, de nou. Portem a ple la proposta de modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Valls per l'exercici 2022 per introduir un canvi en el règim jurídic d'una de les places de conserge d'equipaments, que són les consergeries que donen servei als centres d'educació primària de la ciutat. En la plantilla actual de l'Ajuntament de Valls, els conserges tenen la consideració de personal laboral, com és d'aplicació als nivells corresponents al grup d'agrupacions professionals. Aquesta consideració ve motivada pels continguts de les tasques assignades, que no requereixen la necessitat de ser desenvolupades per personal amb la vinculació de funcionari. Tanmateix, una d'aquestes places actualment encara conserva la condició de funcionari a dia d'avui. Motiu pel qual, i amb l'objectiu d'harmonitzar les places de conserge, es considera necessari procedir al canvi de règim de funcionari a laboral. Aquesta modificació no s'ha pogut portar a terme abans degut a que la plaça es trobava ocupada i, per tant, no era possible la seva requalificació pels drets que tenia sobre la mateixa la persona que l'ocupava. Aquesta persona va passar a situació de jubilació i, per tant, en aquest moment la plaça es troba vacant i és el moment de poder-ne fer la modificació. Aquesta modificació no comporta cap canvi de retribució, ja que es mantenen el mateix complement de destí i el mateix complement específic que tenia reconegut com a funcionari.
Moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció? Entenc que no. Per part de la CUP? Tampoc. Per part de Ciutadans? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 17 vots a favor i 3 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt número 15, que és l'adhesió de l'Ajuntament de Valls a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
En un context com l'actual, quan tot just comencem a deixar enrere un període de crisi en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d'ocupació aplicades fins ara s'han mostrat insuficients, es fa palesa la necessitat d'explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia a fi de resoldre més eficientment les necessitats de la ciutadania. El fet que les iniciatives de l'economia social i solidària neixen per l'empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de les necessitats i la utilitat social, s'organitzen de manera democràtica i actualment amb un compromís social i ambiental, les fa especialment indicades per als ajuntaments i els altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial. En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i fer empresa ha crescut quantitativament, s'ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d'iniciatives de tota mena, cooperatives agràries i industrials, però també moltes altres que donen serveis a les persones i a les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d'economia col·laborativa d'entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions, fundacions que treballen al camp social, finances ètiques, empreses d'inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, i etc, etc, etc. A la nostra ciutat en tenim diferents exemples de com pot funcionar bé aquest tipus d'economia. La xarxa d'economia social és un model d'èxit a la nostra ciutat. De fet, aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors i perquè tot això ho fan, a més promovent l'acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. És la voluntat de l'Ajuntament contribuir al creixement de l'economia social i solidària al nostre municipi, com el conjunt del país a partir del diàleg permanent amb els seus actors, tot articulant espais comuns entre els ens locals que permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. L'adhesió de l'Ajuntament a aquesta xarxa de municipis, per tant, més enllà dels objectius genèrics que s'ha posat, és la necessitat de poder utilitzar els serveis que ens ofereixen pel que fa a l'assessorament en diferents àmbits, com pot ser el cooperativisme d'habitatge per administracions locals, en polítiques públiques en l'àmbit de les cures, o també en l'impuls de la contractació i compra pública responsable de l'economia social i solidària. En aquest punt, a més, ens dona l'oportunitat també de poder participar del debat d'una possible llei catalana de contractació i compra pública responsable. Així com aprofitar l'oportunitat de poder participar com a membres de ple dret en els grups de treball amb altres municipis de la nostra zona per temes tan importants com són els de la digitalització, la crisi climàtica o seguiment i alternatives als fons Next Generation amb perspectiva social i solidària. Així com també afavorir el treball en xarxa amb els agents del territori, amb els municipis del nostre entorn per participar en aquesta associació i crear sinergies que poden ajudar a crear i impulsar el territori en l'àmbit de l'economia social i solidària com més i més millor.
Moltes gràcies, senyora Rovira, per part del PSC. Senyora Fernández.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Val a dir que l'economia social és un model empresarial d'importància històrica i creixent en la nostra economia que contribueix a la superació de les diferents crisis que estem travessant. Aquestes empreses són un model per avançar en democràcia econòmica i social i resulten una font de prevenció d'injustícies i a la vegada de creació de riquesa, ja que creen un context participatiu i igualitari on moltes persones troben una motivació extra per invertir el seu talent i el seu treball. Ja des de fa força temps, des del PSC, es parla de la necessitat de situar l'economia social com un dels vectors principals en el disseny de les polítiques econòmiques, industrials i mediambientals que s'ha de tenir des del govern. La xarxa de municipis per l'economia social i solidària són un grup de municipis que vol fomentar aquesta economia social als nostres territoris. En els darrers anys, l'àmbit d'iniciatives socioeconòmiques que anomenem economia social i solidària ha crescut, s'ha diversificat, ha exhibit un gran dinamisme i ha demostrat la seva capacitat per resoldre necessitats molt diverses de la ciutadania, del treball al consum o al crèdit, i per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació democràtica i la sostenibilitat. Tal com ens diu a la seva web, la finalitat d'aquesta xarxa ha de ser promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l'acció conjunta entre els seus membres i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors. La senyora Rovira ens ha comentat en diverses comissions i ja des de la seva feina a Vallsgenera com des de l'Ajuntament s'han fet diverses demandes en aquesta xarxa i tot i no ser-hi membres de ple dret se'ns han acceptat i se'ns han respost. Per tant, i a més hem vist dintre de la pàgina d'aquesta xarxa que ajuntaments com el d'Hospitalet de Llobregat, com Sabadell o Cornellà ja hi estan adherits des de fa un temps. A més ens comentava que com a deferència a l'estar ja al mes de setembre no se'ns cobraria una quota fins al mes de gener per fer l'any sencer. En vista de tot això i dels beneficis que creiem que pot aportar a les empreses que tenim aquí a Valls els serveis que ens ofereixen des de la xarxa i la voluntat del nostre grup municipal de donar sempre suport a iniciatives que puguin suposar una ajuda a millorar l'economia de la ciutat des d'una perspectiva social, votarem a favor d'aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyora Huguet.
Gràcies. Com diu el refrany, més val tard que mai. Ens alegrem molt que per fi aquest Ajuntament comenci a apostar clarament per un altre model més enllà de l'actual model capitalista. Per nosaltres, donar suport a l'economia social i solidària significa apostar per un model econòmic que posa les persones i les seves necessitats al centre i les prioritza per davant del lucre i el mer benefici econòmic. A més, creiem que en un context de crisi com el que estem vivint, l'economia social i solidària pot ser una eina que ens pot ajudar a sortir-ne de la millor manera possible. Després de més d'una dècada de crisi econòmica, Valls ha de desenvolupar alguna eina que transformi l'economia local. Esteu sempre aplicant les mateixes receptes que ens van portar a la crisi: generar ocupació precària i temporal a través de grans empreses transnacionals. Amb aquesta adhesió i implicació que creiem que ha de tenir l'Ajuntament, podem promoure l'activitat econòmica a través de l'arrelament local i la transformació social. Consolidar i estendre les iniciatives d'economia social i solidària és cabdal per la transformació del conjunt de les relacions econòmiques locals, per democratitzar globalment l'economia, per cooperativitzar Valls i avançar cap a models socioeconòmics postcapitalistes. Dit això, només us demanem una cosa, que aquesta adhesió no sigui només la signatura d'un document i poca cosa més. Ens agradaria que des d'aquesta casa es donés suport a l'economia social i solidària d'una de les millors maneres que es pot fer, doncs predicant amb l'exemple. I una bona manera seria començar per contractar serveis que poden ser l'energia i les telecomunicacions, entre d'altres, a cooperatives d'aquest sector. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Bueno, doncs s'aprova per unanimitat.
Molt bé, passem a l'apartat de mocions. El punt 16, moció presentada pel municipal del PSC per un Valls més segur. Té la paraula la senyora Ibarra.
Sí, moltes gràcies. Els presentem avui una moció que pretén abordar el problema de la inseguretat de Valls. Podríem dir que ho fem davant dels últims esdeveniments que han succeït, però malauradament no és així. Diem malauradament perquè ja fa molt de temps que venim parlant de la inseguretat a Valls o de la falta de seguretat a Valls. Venim parlant des de fa mesos. Recordem que el novembre passat ja vam presentar en aquest mateix ple una moció que no va sortir, no es va aprovar. De fet, el regidor de Seguretat Ciutadana ens deia que estava desfasada. Doncs miri, es veu que no ho estava tant perquè estem on estem. No? Però no només des de fa uns mesos, sinó des de fa anys que venim parlant de la situació que tenim a Valls. Es pot dir que ara recull el que s'ha anat sembrant durant molt de temps. Però més enllà de posar de manifest el que s'ha fet, o més ben dit el que creiem que no s'ha fet, creiem des del nostre grup que havíem d'avançar, de fer un pas més i havíem de plantejar accions concretes, accions que estan funcionant en altres municipis i que, adaptades a la nostra realitat, també poden funcionar. Són 12 punts els que els portem a l'aprovació. Primer, ampliació de les zones videovigilades a través de càmeres, de la mateixa manera, control d'accés a les zones del centre històric en horaris determinats pels vehicles que no siguin dels veïns de la zona amb control de matrícula. Segona, ampliació de nombre d'agents de la policia local fins al màxim permès per la llei. Tercera, exigència al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de dotar més efectius l'àrea bàsica policial de Mossos d'Esquadra a Valls. Quarta, buscar la màxima complicitat entre tots els cossos i forces de seguretat que tenen competències i desplegament a Valls a fi de portar a terme una acció conjunta i continuada conjunta i coordinada contra la delinqüència que es pugui produir al nostre municipi. Cinquena, millorar l'organització interna de la policia local, creant una unitat especialitzada en seguretat ciutadana amb la capacitat d'intervenció ràpida en casos de problemes d'ordre públic i ocupacions delinqüencials, sempre coordinada amb el cos de Mossos d'Esquadra. Sisena, reforçar la plantilla de la policia local amb una unitat canina, agent K9, que pugui lluitar amb més eficàcia contra el narcotràfic. Setena, crear una unitat de convivència ciutadana dins de la policia local que pugui resoldre conflictes, especialment on més problemes hi ha d'actes incívics o ocupacions que generin conflictes veïnals. Vuitena, posada en funcionament d'un servei d'observació nocturna, els anomenats, nosaltres en deien serenos, després els hi comentaré que hem fet unes petites modificacions, com tenen altres ciutats. Novena, posada en funcionament d'una APP per la comunicació immediata i més àgil entre la ciutadania i els cossos de seguretat per la que també la ciutadania pugui rebre informació de resposta ràpida per actuar en casos d'emergència. Desena, reforçar l'àrea comunitària amb els educadors socials, els mediadors comunitaris i altres perfils d'intervenció social i comunitària que siguin oportuns, coordinar la seva actuació amb la de seguretat. Desena, redacció d'un pla de seguretat de Valls que integri les propostes anunciades i que en pugui proposar d'altres. Onzena, prioritzar a nivell pressupostari l'àmbit de la seguretat i la convivència cívica i comunitària a Valls i, per tant, dotar en els propers pressupostos els recursos necessaris d'aquestes àrees. I dotzena, posar en coneixement de la Fiscalia els esdeveniments ocorreguts perquè la mateixa, si s'escau, actuï d'ofici en la persecució dels delictes, així com la personació en determinats procediments penals. Els deia abans que hem fet unes petites modificacions. Una és en el punt 6è, en comptes de reforçar la plantilla de la policia local, a demanda dels grups del govern, posem estudiar la possibilitat de reforçar la plantilla de la policia local amb una unitat canina, tot i que des del nostre grup entenem que seria molt interessant. Hi ha municipis de la nostra grandària que la tenen i que funciona molt bé. I en el punt 8è, quan es parla d'un servei d'observació nocturna, en comptes de parlar dels anomenats serenos, parlarem d'agents cívics. Val? Per tant, entenem que és la mateixa funció. Hem acceptat, evidentment, aquests punts, aquestes modificacions que ens han demanat els grups del govern, perquè entenem que en aquest tema hem de buscar el màxim consens, hem d'anar tots a una per poder solventar aquesta situació que tenim al nostre municipi. Són propostes reals, propostes que funcionen en altres municipis, que creiem que hem de portar a terme en el nostre municipi perquè creiem que poden funcionar. Només si tots i totes treballem en la mateixa direcció, i per això nosaltres volem ser propositius i volem anar més enllà de la simple crítica, només si tots i totes, deia, anem en la mateixa direcció, remem en la mateixa direcció, serem capaços de superar la situació que tenim d'inseguretat a Valls. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. En nom del govern té la paraula la senyora Laia Castells.
Sí, bona tarda de nou. És evident que el tema de la seguretat ciutadana, de la manca de seguretat ciutadana, és un tema que ens preocupa a tots i a totes els que som aquí i, evidentment, a ciutadans i ciutadanes, i que no té una solució màgica ni ràpida de fer. El PSC ens planteja avui una sèrie d'acords en positiu amb la voluntat de portar solucions fruit d'experiències que hi ha hagut en altres municipis i, per tant, haurem de veure com aquests es poden extrapolar o no a Valls i com es poden extrapolar, però en qualsevol cas agraïm el to i la voluntat de portar solucions en un moment en què tot això suma, no? Agraïm també que hagin modificat el redactat per poder arribar a més consensos. També en el tema de l'antic sereno, que ara anomenem agent cívic, també és estudiar a veure com es pot implantar aquesta figura a Valls. Però en qualsevol cas, dels punts que ens plantegen, alguns ja s'estan fent, ja s'estan tirant endavant, d'altres són novetats i, per tant, haurem de mirar com les apliquem a la ciutat, però, en definitiva, en el conjunt de la moció hi estem a favor. Des del govern el que volem fer també és agrair i reconèixer l'esforç i la dedicació que ha tingut la policia local davant tota aquesta situació i també els Mossos d'Esquadra, que la veritat és que s'han coordinat, s'han posat a disposició i han dedicat els seus efectius també a donar solucions a un problema molt complex. Com deveu recordar, fa relativament poc ens va visitar a Valls el conseller Elena, el conseller d'Interior, que també es va posar a disposició i va reafirmar el seu compromís de dedicar els agents que fossin necessaris de Mossos d'Esquadra perquè la situació pogués anar revertint. Però tots també som molt conscients que la solució no és només policial i que necessitem d'una feina molt transversal. Vostès en la moció ja ho apuntaven, la vessant comunitària, que també és molt important per anar trobant solucions. I per això, com us comentava, es necessita d'una feina molt transversal que des del govern ja estem fent des de les diferents àrees. És a dir, s'està treballant des d'urbanisme des de fa temps, s'està treballant des d'habitatge, s'està treballant des de serveis socials, des dels serveis de formació i ocupació de Vallgenera, des de salut pública, per posar només alguns exemples. La proposta que ens fa el PSC suma el que s'està fent i és per això que hi votarem a favor.
Per part de la CUP.
Gràcies, senyora alcaldessa. Des de la CUP també volem un Valls més segur. Aquí el problema és que el concepte de seguretat que tenen vostès i segurament altres partits presents aquí és bastant diferent del nostre. Per nosaltres la seguretat no és l'absència de delictes. Així com la pau no és l'absència de guerra, la seguretat té més a veure amb la justícia social que amb posar més càmeres. Té més a veure amb la prevenció i amb cuidar les persones que en el control i repressió i protegir els béns materials. Diu Marshall Rosenberg, autor de la comunicació no violenta, atacar els altres i retreure'ls acostumen a ser els comportaments més típics dels éssers humans quan sentim dolor. Per tant, quan actuem d'una manera violenta és just quan més amor, cura i suport ens cal. Una persona feliç i centrada no necessita fer mal als altres. Si prenem consciència que els actes de l'altre provenen d'una manca d'amor i d'una ansietat insatisfeta, haurem posat la primera pedra per a resoldre el conflicte. Això es diu Marshall Rosenberg. Som capaços de plantejar-vos quin és el problema que hi ha darrere de les persones que estan delinquint? Quins són els condicionants, factors socials, econòmics que els han portat a aquesta situació? Quina part de responsabilitat hi tenim i on podem accionar per prevenir i solucionar aquestes situacions? Moltes d'aquestes persones tenen problemes de drogadiccions, de pobresa i de salut mental. La situació límit a la que es troben abocades no canvia gens posant càmeres i més policies als carrers. No compartim la seva moció perquè de tots els punts que es presenten només dos tenen caire social, perquè l'emergència que tenim a Valls és de caire social i encara en l'arrel dels problemes d'una manera forta és com se solucionen. La corda s'ha de destensar i incrementar la violència estructural amb càmeres i patrulles va en la direcció contrària. Els recursos que tenim són limitats. Els que posem a un lloc són els que deixem de posar a l'altre. Cal entendre que els nostres enemics són la delinqüència i la pobresa, no els delinqüents i els pobres, i que ens calen mesures per ajudar aquesta gent a sortir-ne. No compartim l'enfocament d'estat policial i poc social de les seves propostes, perquè precisament és a la part social on creiem on caldria actuar d'emergència i d'urgència. I per això ens abstindrem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Si hay una cosa a la que nunca nos acostumbraremos es a los tiempos en la política. Hace ahora casi tres años, en noviembre de 2019, presentamos al Gobierno de este ayuntamiento, al inicio de la presente legislatura, un ruego para que tomaran las medidas necesarias para reforzar el cuerpo de la policía local. Ya entonces denunciamos el bajo ratio de agentes por habitantes que tiene nuestra ciudad y que lo mantiene alejado de la media de Cataluña y de lo que los organismos competentes consideran que debe tener todo municipio para que el cuerpo de la policía local pueda desarrollar sus labores con eficacia, eficiencia y, sobre todo, seguridad. Una seguridad que no se percibe a día de hoy por parte de ninguna persona que vive en Valls. Valls debería tener 47 agentes. Esa cifra no la marcamos nosotros, la indica la propia policía local y la media de Cataluña. Sin embargo, durante estos tres años, este Gobierno no ha hecho nada, más allá de convocar plazas para cubrir puestos vacantes ya existentes. No obstante, cada vez que un nuevo agente se incorpora a la plantilla, lo presentan a la ciudadanía como un incremento de efectivos, cuando esto dista mucho de la realidad. En 2019 todos recordaremos la foto de la alcaldesa y del regidor de seguridad rodeado de los nuevos agentes. 9 plazas que fueron ocupadas por 6 interinos y 3 agentes nuevos que debían cubrir de forma parcial las 5 jubilaciones que se habían producido. El hecho es que seguimos igual. Valls necesita más agentes, lo sabemos todos, incluidos el gobierno de ese ayuntamiento, que nos ha manifestado que, por si ellos fuera, pondrían 10 agentes más. Pero siempre hay trabas, y en este caso la culpa es de terceros. Y la conclusión, que un estamento superior no deja incrementar nuestra plantilla. Tras 3 años, así seguimos. Esta moción presenta una lista de deseos, y digo deseos porque, como muchas veces se ha manifestado en este plenario, una moción no deja de ser una carta de intenciones porque su aprobación, como ocurrirá hoy, no supone un compromiso de lo que aquí se plantea, que lo que aquí se plantea vaya a realizarse. Lo único que resultará tras la sesión de hoy es un bonito titular para la prensa, pero no servirá para nada más porque las cosas no cambiarán. Nuestra ciudad está cada vez más en boca de todos, no por los actos de la Candela, las liadas castelleras, los calzos y su gastronomía o por la agenda cultural de la ciudad. Tenemos drogas, atracos, coches quemados, huidas en modo rally por el centro de nuestra ciudad, ocupaciones y un sinfín de actos vandálicos y de claro incivismo. Enumerarlos no es necesario porque son por todos conocidos. El Gobierno de este ayuntamiento los cataloga como actos aislados y no dudamos que así sea, porque cada uno de ellos son cometidos por diferentes personas, pero hay una nota común de la que parece no olvidarse. Hoy por hoy en Valls se está dando la imagen que cualquiera puede venir a hacer lo que quiera. El incivismo y el vandalismo se están afincando en nuestro municipio y esas conductas avanzan de forma exponencial, haciendo que hoy por hoy nuestros vecinos no puedan salir con seguridad a las calles. Un ejemplo claro es que ninguno de los presentes con hijos menores dejamos que atraviesen el núcleo histórico para ir al colegio o a sus actividades extraescolares. Y no lo digo solo yo, sino que es algo que todos los regidores con hijos menores en edad escolar han manifestado. Qué triste que quienes deben gestionar las necesidades de una ciudad hayan dejado que se llegue a esa situación. No obstante, nosotros somos de la opinión de que los cambios son posibles, pero que deben ir acompañados con los deberes hechos. Es por ello que desde nuestro grupo municipal, y como ya hicimos hace 3 años, pedimos al Gobierno de ese ayuntamiento un serio compromiso con nuestros conciudadanos, ahora que estamos en pleno desarrollo del presupuesto 2023, con el objetivo de llegar a los 47 efectivos durante el año 2023. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laiz. Passaríem a votació, però abans de passar a votació, senyor Ibarra, dim com quedaria redactat el 6è punt i el 8è punt.
Perdó. El 6è punt quedaria en comptes de posar la paraula serenos. On posa serenos? Perdoneu. Ah, el del 6è punt, perdoneu, és el de la unitat canina. S'afegeix a l'inici estudiar la possibilitat. Estudiar la possibilitat. I el punt, és que ara no el tinc aquí, el punt dels serenos, el 8, en comptes de posar la paraula serenos, posarà la paraula agents cívics. Les dues paraules, agents cívics. Val? En el punt 6 seria estudiar la possibilitat de reforçar la plantilla. Quedaria així, el 6. I el 8 seria treure la paraula serenos i afegir agents cívics. De tota manera, abans de passar a votació, voldria fer ús del meu torn de rèplica. D'acord? Bé, mirin, de la intervenció de la senyora Castells, els agraeixo que donin suport a aquesta moció, però m'ha quedat una mica el recel de pensar que bé, hi ha coses que ja es fan, hi ha coses que ja veurem com s'implementen. Això és una moció que accepta en el punt número 6, que sí que hem posat a estudiar la possibilitat, els altres són acords que són executius, per tant, que s'haurien de fer. Per tant, si s'aprova la moció, hi ha d'haver el compromís de fer-los, perquè si no pot passar això que deia la senyora Laez ara, de dir que quedarà amb un brindis al sol i aquí no farem res. Això s'ha de fer. Evidentment, no es pot fer tot de cop, no es pot fer d'avui per demà, no serà ni fàcil, ni ràpid, ni barat, però s'ha de fer. I, per tant, estarem amatents a que es puguin fer aquests acords que avui es prenen. respecte a la intervenció de la CUP. Possiblement, segur, el seu model i el nostre no és el mateix. I no és per manca d'amor que vulguem donar als nostres conciutadans, evidentment. És perquè també els que volem és donar seguretat als nostres conciutadans. I volem que puguin passejar tranquils pel carrer, que puguin obrir els seus comerços sense tenir cap problema, que puguin fer vida, que puguem fer vida tots plegats a Valls sense tenir por ni sense que siguem objectes d'un delicte. Ara és un moment en què s'ha de treballar des del punt de vista policial i des del punt de vista social, evidentment. I també tenim en la nostra moció punts concrets per reforçar tota l'àrea social, perquè també estem convençuts que l'àrea social i l'àmbit social és un àmbit fonamental per pal·liar aquesta situació que tenim de present i sobretot de futur. Gràcies.
Molt bé, jo abans de passar a votació dic que demanem votació per separat del punt 8, Sí, demanem, perquè clar, no ens podem comprometre a fer una cosa dels serenos, sinó estudiem primer quin perfil és, quines tasques hem de fer. Abans de votar una cosa volem saber si és possible o no és possible. I el que ha comentat de que es faci tot el que es posa aquí és que hi ha moltes coses que ja s'estan fent. Només fer aquesta petita aclariment. Passaríem a votació, senyor secretari. Votaríem tots els punts, excepte el 8è, que el votaríem a part.
Vots a favor?
Serien vots a favor del punt 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 9er, 10er, 11er, 12er, 13er i 14er.
Correcte. Vots en contra? Abstencions? 3, 17 vots a favor, 3 abstencions.
I ara passem a votació al punt 8er.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 3. 4 vots a favor, 12 en contra i 3 abstencions.
Doncs ara passem al punt 17, que és la moció presentada per Grup Municipal de la CUP davant la manca de seguretat i la situació crítica en què es troba la ciutat. Per part de la CUP té la paraula el senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La ciutat de Valls es troba a dia d'avui en una situació d'emergència. Durant els últims mesos hem viscut un degoteig de fets delictius, amb setmanes i episodis de menor i major intensitat. Desgraciadament, aquest tipus de situacions no són ni noves ni són aïllades. Ans al contrari, cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Els fets ocorreguts durant les darreres setmanes són, en primer lloc, una conseqüència de la situació actual de Valls, que és fruit de la inacció i l'abandonament de la ciutat per part de l'actual equip de govern i dels seus predecessors, o d'una acció en la direcció equivocada, com deien que remem tots, potser estem remenant cap allà on no toca, o d'una manca de contacte amb la problemàtica real del municipi o de les persones les quals estan passant per mals moments, o una combinació d'aquests factors. Sigui com sigui, són les persones que estan al capdavant les que no estan fent correctament la seva feina i les que ens han posat en les condicions perquè es puguin produir fets d'aquesta envergadura amb total impunitat. Una vegada més, la resposta de l'equip del govern davant d'aquesta situació ha estat basada únicament en la lògica policial i l'increment de la vigilància en l'espai públic. No sabem si és ceguera, manca d'intel·ligència emocional o incompetència, el que no els deixa veure en profunditat les causes d'aquestes problemàtiques, les quals haurien de marcar la principal direcció de les polítiques de seguretat d'aquesta ciutat. Des de la CUP, partint de la base que entenem la seguretat com la possibilitat de desenvolupar les nostres vides lliures de violències, agressions o coercions, creiem que tot model de seguretat pública hauria de cercar l'equilibri entre el dret de la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tota la ciutadania. Així doncs, les polítiques de seguretat haurien d'actuar sobre les causes socials que generen la delinqüència i la inseguretat ciutadana. No poden existir polítiques de seguretat eficaces si no s'erradiquen les lògiques derivades de l'actual sistema socioeconòmic, la pobresa, l'atur, la xenofòbia i l'exclusió social mitjançant polítiques integrals d'ocupació i de protecció social. Per tant, entenem que el dret a la seguretat s'ha de plantejar des de la perspectiva d'un servei públic universal i no des de posicionaments que plantegen perilloses lògiques corporatives al voltant de la seguretat ciutadana. És per això que no hi ha prou amb exigir responsabilitats polítiques tal com fem amb aquesta moció, sinó que també cal ser propositiu i engegar un paquet de mesures amb urgència amb l'objectiu de garantir una ciutat segura, en el sentit més ampli de la paraula, com hem explicat anteriorment. I és per això que instem el regidor de Seguretat Ciutadana, com a persona que porta 3 legislatures al capdavant de l'àrea de Seguretat Ciutadana, davant les situacions i el que ha passat en les últimes setmanes, que dimiteixi. També demanem a l'alcaldessa de Valls, com màxima autoritat al capdavant de la ciutat, que dimiteixi. Volem demanar a les companyes d'Esquerra Republicana i Compromís per Valls que replantegin el pacte de govern que tenen, un pacte que ja es va demostrar a la passada legislatura i es torna a demostrar ara, que només serveix per fer un govern més feixuc i que els fa còmplices responsables d'aquest desgavell a nivell de seguretat, a nivell de ciutat, que ens ha portat a que els mitjans de tot l'Estat ens facin ressò. I per últim, volem instar l'equip de govern a impulsar de forma immediata un pla de xoc amb mesures d'inversió prefixades per tal de revertir les dinàmiques actuals, anant a l'arrel i la causa que els provoquen. Quan fa sempre el mateix, és impossible que el resultat canviï. Des de la CUP hem presentat en diferents ocasions, en diferents legislatures i en diferents llocs plans de xoc per facilitar i anar a l'arrel del problema. Mai se'ns ha considerat les nostres aportacions com a viables i menys com a prioritàries. I seguirem sent i aportant encara que massa sovint siguem la pedra a la sabata que molesta i que fa aflorar el malestar de la ciutadania. I quan calgui i on calgui seguirem aportant propostes que vagin més enllà de pedaços d'urgència o d'actuacions de parador. En les polítiques profundes, compromeses i transformadores ens hi trobareu sempre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, coincidim, evidentment, amb la diagnosi amb vostès i, a més, en el títol de la moció. Tenim un problema de manca de seguretat i una situació crítica de la ciutat. No? Coincidim en que aquest govern no ha estat ni està a l'alçada de la situació que tenim, ni en seguretat, i al nostre entendre, en molts altres àmbits. Coincidim de que el regidor de Seguretat Ciutadana doncs, no està fent bé la seva feina perquè la situació és la que és i evidentment entenem que l'alcaldessa tampoc. Però entenem també que el govern és solidari i que evidentment això és un tema que afecta a tots els regidors i regidores. I vostès que abans parlaven de l'àmbit social, també els regidors i regidors responsables dels àmbits socials i tenen la seva part, entenem, de responsabilitat. Però clar, quina solució aporten els acords que vostès plantegen? Dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana, dimissió de l'alcaldessa, trencament del pacte de govern. Aquestes alçades del mandat, vostès veuen creuen que buscar doncs, una inestabilització del govern de la ciutat ens portarà algun re positiu per la ciutadania? Fins i tot aquestes mesures que en l'últim punt diuen vostès que s'han d'aplicar, qui les acabaria aplicant? No? Perquè tindríem una situació a 7-8 mesos de les eleccions totalment d'ingovernabilitat de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres no podem votar a favor d'aquesta moció, però ens hi abstindrem. I ens abstindrem per fer evident aquest desgovern que tenim, aquesta falta d'actuacions en una matèria tan sensible com és la de la seguretat ciutadana. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de Ciutadans. Senyora Laiz.
Sí, nosotros también adelantar que nos abstendremos, coincidimos plenamente y creo que nadie en este salón actualmente opina algo diferente a que en Valls tenemos un problema de seguridad e inseguridad, pero deshacer el equipo y no tener una alternativa de quién tiene que liderarlo o cómo se tiene que hacer, no creemos que sea la forma adecuada. Es por ello que también les vamos a dejar unas ciertas propuestas de cara al presupuesto 2023 e incluso para el Cartipas que habrá que negociar para la siguiente legislatura, para encontrar un poco partidas que puedan ayudar pues, a incrementar los recursos de la policía, a incrementar ese dinamismo social que necesitamos en las calles, porque si las calles se ocupan de vecinos y gente haciendo distintas actividades, quizás aquellas personas que no realizan la mejor de las tareas a la hora de dejar Valls como un ejemplo de cómo tiene que ser una sociedad, pues permanezca en otros lados y se les pueda también ayudar de otra manera. Entonces, como pasados ya 3 años y medio, pues yo creo que sería conveniente modificar el Cartipas y pasar de nuevo de 7 a 4 cargos de confianza. Esto nos dejaría 138.000 euros. También esa subida que se hicieron de 14% y que en su día en el pleno del Partipas no me saldrá, les indiqué que era curioso cómo en estos lares públicos lo ideal era subirse el sueldo al principio, no habiendo pues demostrado qué méritos se tenían o qué objetivos se alcanzaban, pues de cara al futuro quizás que haya que volver a retrocederlo, porque queda claro en esa legislatura que no van a alcanzar esos objetivos. Incluso ir un punto más allá, ¿no? Porque no se puede hacer como en ese sector privado que muchos de ustedes saben que yo tanto quiero y es tan diferente del suyo, pongas un sueldo variable y fijo. Y así cuando consigan al final de la legislatura los objetivos, quizás les sirva como motivación pues para todos esos proyectos que quedan tan enquistados a lo largo de años y años y años, darles ese último empujón. Y el último, que quizás a lo mejor es el más radical, pensemos seriamente en recortar pues entre un 5 y un 10% el presupuesto para cultura. Hoy se ha dicho, y es una cifra nada desdeñable, que alcanza el 1 millón de euros, pero hay una cosa bien clara, si Val sigue hacia donde va, por muy buena que sea la agenda cultural que propongamos, poca gente va a venir y van a buscar otras opciones de ocio en municipios alrededor. Entonces, invertir cuando la ciudad no es segura y la gente no quiere venir es echar el dinero en saco roto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laíz. Pasemos a votación, señor secretario.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstencions? 3 vots a favor, 12 en contra, 5 abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 18. Agraïm la presència del senyor Joan Linares, gerent de la cooperativa que ens acompanya en aquest punt, que és la moció presentada per un municipal d'Esquerra Republicana Compromís per Valls en defensa de la crema de les restes vegetals als camps de conreu. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. El mes de desembre passat, el Congrés dels Diputats i el Senat aprovava la Llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i suelos contaminados per a una economia circular. L'article 27 d'aquesta llei prohibeix la crema de por dels camps de conreu. Esquerra va presentar diverses esmenes a aquest article per expressar el seu malestar del món agrari, però van ser rebutjades pels partits del govern que van impulsar la llei. Aquest article va en contra de la pagesia i demostra molt poca sensibilitat amb les zones rurals. Per això, amb aquesta moció, pretenem que es reverteixi perquè els pagesos puguin continuar cremant d'una manera controlada i segura les restes vegetals que generen els seus conreus, com han fet sempre. D'altra banda, aquesta normativa obliga un reciclat biològic mitjançant el seu biconatge o trituració. Per fer-ho possible, caldrà o bé traslladar les restes a centres de piconatge o bé comprar o llogar maquinària per triturar-les. Per tant, l'emissió de CO2 serà més alta, així com l'impacte econòmic que rebrà la pagesia, perquè no es pot permetre el sobrecost que implica. A més, podria comportar unes despeses elevades als ajuntaments, perquè els pagesos i pageses que fins ara cremaven les restes vegetals a les seves finques, si no les poden triturar, potser optaran per portar-les a la deixalleria o deixar-les pels contenidors, o simplement faran abocadors il·legals. Per tant, tot plegat és un gran despropòsit al qual ens oposem des d'Esquerra i contra el qual, precisament, aquesta setmana el nostre grup al Senat presentarà una sèrie de preguntes per escrit per obligar el Ministeri a moure fitxa. Al mateix temps, Esquerra promou aquesta moció amb el suport de les associacions agràries en tots els ajuntaments on tenim representació i com a mesura de força política i social. Alhora, ens felicitem que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que també s'ha mostrat contrari a aquesta mesura de la llei espanyola, estigui cercant solucions jurídiques que permetin la pagesia continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps de conreu. I una última dada. A Catalunya es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals a l'any, i l'incompliment de la normativa aprovada pot comportar multes d'entre 2.000 i 100.000 euros. Per tot l'exposat, des del grup municipal d'Esquerra Compromís per Valls, instem la resta de grups municipals que constitueixen aquest ple a adoptar els acords següents. Primer, demanar al govern espanyol la modificació i adequació de la normativa necessària per fer possible que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps de conreu. I segon, traslladar l'acord anterior al Ministeri d'Agricultura, a la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rull. En nom de Junts per Valls té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Davant d'aquesta moció que defensa la pagesia, davant d'una de les incongruències que han anat patint aquests últims temps també, i que potser ja en parlem en altres moments, no podem fer més que donar suport a la pagesia i posar-nos en contra de que la normativa, ni que sigui una transposició europea, es pugui fer de la manera en què, controlant, com s'ha dit abans, amb els permisos de crema controlada de les restes dels treballs agraris que fan la nostra pagesia, es pot controlar molt bé aquest sistema. Qualsevol altra alternativa suposarà subvencions, aportació econòmica, que serà més elevat el cost, tant en diners com en contaminació, del que suposa la crema normal que tothom fa. Bé, una vegada més, el govern de l'Estat fa una invasió competencial i que entenc que des dels partits que a Madrid conformem el 52% aquí a Catalunya, doncs es treballa perquè això s'aturi allà on pugui, allà on se pugui. No? En aquest sentit, per tant, tot el recolzament a la Conselleria d'Agricultura en totes les coses que faci o les iniciatives que faci per poder evitar que la nostra pagesia rebi una vegada més un cop. Ja, la de Valls aquí ja n'han rebut molts i molt seguits, per tant estem al seu costat. Altra cosa és remarcar, no?, el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSC de Catalunya i Comuns, o Podemos, no?, la seva manca de territorialització en els ingressos, les despeses, en tota una sèrie de temes que ja sabem que la sensibilitat és nul·la i zero, i el tema de la sensibilitat cap a la pagesia, no la pagesia d'altres comunitats autònomes, sinó la nostra pagesia, que sovint té pocs terrenys, que ha de tindre moltes hectàrees per sobreviure, pels costos, per la injustícia dels preus que se'ls paga, que la cadena de compra-venda, al final ells sempre són els que surten perjudicats, amb la vinya, han de fer diferents cultius, han de treballar la terra hores i hores per poder sobreviure les seves famílies dignament. No? Per tant, en aquest sentit, com a Junts, sempre al costat de la nostra pagesia catalana i especialment la vallenca.
Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la llei 7/22 de 8 d'abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular incorpora al nostre ordenament jurídic la directiva aprovada el 2018 per la Unió Europea. Per tant, no és una llei que surti dels núvols, diguéssim, que algú des d'un ministeri se li hagi acudit, sinó que acaba sent la transposició d'una directiva europea. Aquesta transposició fa les modificacions que introdueix la directiva marc de residus i significa l'aplicació de mesures per l'augment de la prevenció de residus, incloent mesures per a la contribució als objectius de desenvolupament sostenible, entre elles mesures que afecten els bioresidus. La llei afectaria els residus agrícoles i silvícoles, prohibint-ne la crema indiscriminada. La llei també contempla algunes excepcions, que això sembla que aquí no es diu. Davant el caràcter essencial de l'agricultura per assegurar l'abastiment de la població i el risc fitosanitari associat a les restes agrícoles, es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional i sempre i quan comptin amb la corresponent autorització individualitzada per raons de caràcter fitosanitari, i que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament. Els que més o menys doncs tenim algun contacte amb la pagesia sabem, per exemple, que les restes d'olivera s'han de cremar més o menys ràpid, perquè si no doncs, els corcs que hi ha a les rames tallades poden afectar els arbres vius, o que la pampa del Vallaner també s'ha de cremar. No? I per tant, doncs, quan no hi ha possibilitat de tractar-ho d'una altra manera, s'ha de fer aquesta crema. Per tant, possibilitat de cremar en aquests casos de manera individualitzada i que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeix altres medis per evitar la propagació de plagues o en entorns silvícoles amb l'objecte de prevenir els incendis forestals quan no s'hi pugui accedir per la seva retirada i posterior gestió. Per tant, hi ha una excepció De fet, però, la llei no regula expressament ni el contingut de l'autorització ni el seu procediment per a l'atorgament. Únicament exigeix que sigui una autorització individualitzada i motivada, quedant a judici de les comunitats autònomes que tenen competències el contingut de les autoritzacions, el procediment de la justificació i l'autorització, així com la designació de l'autoritat competent en l'àmbit de la mateixa. Les autoritzacions hauran d'atorgar-les a les autoritats de les comunitats autònomes amb competència per a valorar la concurrència de les raons fitosanitàries que podrien justificar la crema dels residus o aquells competents en matèria de prevenció d'incendis en el cas d'entorns silvícoles. De fet, mirin, nosaltres, com en tantes coses, anem a la cua, perquè la Generalitat Valenciana ja fa temps que, en base a les seves competències, ha regulat una normativa que permet les cremes amb autoritzacions individuals. És a dir, la Generalitat de Catalunya també hauria de buscar el mecanisme per poder atorgar les autoritzacions individualitzades. De fet, vostè, senyor Barberà, abans deia que no, que ens falta sensibilitat cap a la pageria. Doncs mirin, els membres del seu grup o del seu partit de Junts per Catalunya a la Vall d'en Bas, per exemple, han presentat una moció precisament no queixant-se de la llei, sinó el que fent és dir, escolti'm, Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, faci la feina i faci el model i el protocol per poder donar aquestes autoritzacions individualitzades, perquè el que no podem fer és queixar-nos del que fan malament els altres quan, a més es transposa una directiva europea i no fer el que realment toca aquí. Per tant, el que els hi diem nosaltres és que votarem en contra d'aquesta moció, evidentment, i que pel proper ple en presentarem una altra demanant precisament que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural faci la feina que li toqui. Dir-los, per acabar, que evidentment el tractament d'una altra manera d'aquestes restes, trinxant-les, triturant-les, comporta unes despeses, és cert, però també és cert que hi ha línies d'ajuts des del Ministeri de Transició Ecològica que es donen per poder, diguem-ne, facilitar doncs, aquestes maquinàries que es puguin gestionar les obres, les restes. Per tant, el nostre vot en aquesta moció serà que no. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Un cop més ens trobem en una llei elaborada en despatxos i sense tenir en compte la realitat del territori. La llei 7/2020 de 8 d'abril de residus i suelos contaminados per a una economia circular que s'ha aprovat prohibeix la crema de restes vegetals en el propi camp de conreu, un fet que ha vingut practicant des de sempre. Hi ha qui argumenta que la crema de restes pot ser perillosa i que genera CO2. Que cremar genera CO2 no ho negarem pas, és evident. De fet, hi ha moltes coses que generen CO2, des de respirar i fer calçotades fins al fum dels cotxes que hem de fer servir cada dia en els llocs on no gaudim d'alternatives al transport privat i passant pels grans creuers que atraquen els nostres ports. De fet, el CO2 que alliberem en les cremes és el mateix CO2 que la planta absorbir de l'atmosfera durant el seu creixement. Per tant, aquest balanç, en aquest cas el balanç és zero, a diferència del CO2 produït per la indústria i el transport, entre altres, que en aquest cas provenen de combustibles fòssils. Per tant, és un problema de magnituds. Una llei com aquesta prohibeix, però no ens aporta alternatives. I és aquí on rau la clau del problema. Com ja hem dit, és evident que la crema genera CO2 i des del punt de vista de l'economia circular potser no és la millor solució. Però en aquest cas s'ha començat a fer a la casa per la teulada. Primer prohibim i després ja veurem què farem, si és que fem res. Aquesta llei atempta contra un sector ja de per si enfeblit, el sector de la pagesia, i sobretot atempta contra les petites explotacions que tenim al territori, gràcies a les quals podem seguir tenint un territori viu. Creieu que el pagès no professional que conrea un petit tros de terra es pot permetre la compra d'una biotrituradora, per exemple? És un atemptat al sector agrari i ara mateix no ens podem permetre perdre ni un pagès ni una terra més. Cada terra abandonada és adob per l'especulació o pels que ens volen omplir de plaques solars. Cada cos que afegim és una porta que tanquem al rejuveniment del sector. Resumint, som conscients que la crema no és la millor solució. N'hi ha d'altres de molt millors. Però creiem que abans de prohibir calia buscar alternatives o ajuts per la pagesia en un sector que ja de per si està molt afeblit. I és per tot això que nosaltres votarem a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Sí, adelantar que nuestro voto también será a favor de esta moción. Los acuerdos que se plantean son claros y al fin y al cabo a quien hay que ayudar
es a la gente que está trabajando en los campos, que son el primer sector, el que nos da de comer, y muchas veces nos olvidamos de eso. Convertir esa tarea en un ejercicio burocrático de papeles y dificultar su tarea no debería ser así. No obstante, no solamente, como se ha dicho en este plenario, se tiene que pedir cosas al Gobierno español. Cada uno tiene que hacer sus deberes, y por eso también les traslado que a sus partidos en el Gobierno de la Generalitat hagan la parte que les toca, porque al final, por quien hay que estar es por ellos. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïd. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? 16 vots a favor i 4 en contra.
Doncs passem al punt 19, que és precs i preguntes. Per part del PSC, algun prec? Per part de la CUP, hi ha algun prec? Per part de Ciutadans, hi ha algun prec? Doncs sé que han entrat preguntes la CUP i el PSC. Passo la paraula a la senyora Teresa Rull per respondre les preguntes.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. L'Ajuntament de Valls, a través de la Regidoria d'Afers Socials, concedeix a partir del curs 21-22 unes ajudes que poden arribar als 800 euros anuals per cobrir un dèficit del Ministeri d'Educació i Formació Professional que ha retirat les beques alumnes amb necessitats específiques que no poden acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Fins ara, el Ministeri havia mantingut aquests ajuts a tots els alumnes amb un informe de l'equip d'assessorament psicopedagògic, el que coneixem com EAP, independentment del grau de discapacitat reconegut. El curs passat, però, va decidir concedir-los exclusivament als estudiants que poguessin acreditar la necessitat específica de rebre suport educatiu. Això són trastorns greus de conducta, trastorns greus de comunicació, trastorns d'espectre autista i trastorns associats a l'alta capacitat. En van quedar fora, per exemple, xiquets i xiquetes afectats de trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, o de trastorns de llenguatge i d'aprenentatge com la dislèxia o la discalcúlia, perquè no poden acreditar aquest 33% de discapacitat si no tenen un trastorn associat. Els alumnes amb dislèxia o discalcúlia no han estat mai reconeguts entre els col·lectius amb dret a una beca per necessitats educatives especials, però gràcies al buit de la regulació que no especificava un grau concret de discapacitat, podien optar a l'ajuda. Ara ja no. L'Ajuntament, veient que aquest canvi de criteri tancava la porta a nens i nenes que sense aquesta ajuda no podran accedir a un tractament de logopèdia o psicopedagògic fora de l'escola, va decidir contribuir al suport de reeducació de tots ells perquè poguessin continuar tractaments ja iniciats en centres especialitzats. Dit això, volíem saber quants d'aquests ajuts s'han tramitat a Valls. Se n'han tramitat 15. Quants d'aquests ajuts tramitats s'han resolt favorablement? 6. Quants dels ajuts ja s'han pagat als centres perquè les famílies puguin iniciar la reeducació? Els que ja han presentat la justificació a data d'avui, que són 2. I en els casos d'haver denegat els ajuts, quines han estat les causes principals? Superar els llindars econòmics o bé no presentar la documentació requerida?
Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Sí, donem resposta a les preguntes de la CUP. Quin és el sobrecost que ha tingut esborrar les línies del passeig de l'estació fins a dia d'avui? Tècnicament no podem parlar de sobrecost, ja que s'està pendent de les certificacions d'obra. Com ja deveu saber, en totes les obres que es fan estan subjectes a contractació, hi ha modificacions i canvis que un cop efectuades la certificació es defineix el muntant de l'obra total a pagar. Llavors, si l'obra és més elevat que el muntant que estava pressupostat, és un sobrecost, si no, és un cost. El que sí que sabem, segons l'enginyer municipal, és el cost esperat de la neteja, que són 1.769,29 cèntims. La segona pregunta, estava previst el reforç de tota la pintura vermella a la zona del Fornàs que s'ha executat el mes d'agost? Si la resposta és que no, quin sobrecost ha tingut reforçar la pintura vermella a la zona del Fornàs? Com en totes les obres que es fan, durant la seva execució, els tècnics supervisen la realització. En el cas que ens ocupa, es va considerar oportú realitzar canvis de senyalització per millorar la seva seguretat. A dia d'avui, com els he dit abans, no s'ha presentat cap certificació per part de l'empresa, per tant, no tenim constància que aquesta millora suposi un sobrecost. Quina regidoria assumirà aquest sobrecost i com s'assumirà? Les despeses de totes les feines d'implementació del carril bici es costegen la partida de carril bici, que té dotació suficient per cobrir totes les despeses. Com seguirà el projecte a partir d'ara? El projecte es desenvoluparà com estava previst en tot el tram, exceptuant la zona del passeig de l'estació, on mantenim el debat obert per trobar-hi el millor encaix.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs n'hi ha que més punt a tractar, s'aixeca la sessió.